Bona nit i benvinguts a l'edició número 151 de Dins Estadi. La neu i la pluja han estat malauradament protagonistes del cap de setmana esportiu a les nostres comarques. Des de la primera fins a la quarta catalana, fins a 22 partits s'han hagut de suspendre. No acostuma a succeir massa que la pluja deixa caps de setmana orfens de futbol, però aquesta jornada ha estat així. Us heu preguntat mai quin és el procés que els clubs han de seguir en situacions com aquestes? Avui estarà amb nosaltres via telefònica Ximo Soler. Ell és el delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres a les Terres de l'Ebre i ens ho explicarà tot plegat. Però d'altra banda, els partits que s'han jugat han donat molt de sí. L'Ascó ha guanyat a Figueres i es situa segon. Aquesta nit també parlarem amb el seu president, Miquel Pérez, en una setmana gloriosa per al club després de la victòria en Copa Catalunya. I també parlarem de la victòria al Gandesa i de l'Olímpic de Móra d'Ebre davant el Batea en un gran partit, a més passat per aigua. Tot això avui comentat per Àngel Guiu, entrenador del Ginestai, que avui ens visita a Dins Estadi. Ah, i per cert, no us perdeu la sorpresa que us hem preparat a la part final del programa. De seguida el sumari amb Judit Bru i comencem el programa d'aquesta nit.
Tot aquest contingut ampliat. A continuació, a aquí, divisió, a Dins l'Estadi. Després del gran triomf en Copa Catalunya, l'Ascó segueix amb la gran dinàmica a la Lliga i s'ha imposat al Figueres per 1-2 amb gols de Sergi Moreno i Virgili. A la segona catalana, gran victòria del Gandés a casa en superar per 3-0 al Morell amb dianes de Jaume Guiu, Tilla i Aleix. A la tercera catalana, fins a 6 partits han estat suspesos per la jornada de pluges d'aquest cap de setmana. És el cas dels duels del Móra la Nova, l'Horta, el Corbera, el Flix i el Pinell. Pel que fa a partits disputats, l'Olímpic ha estat el vencedor del derbi contra el Batea i el Vilalba s'ha emportat els 3 punts de l'Ametlla de Mar. A la quarta catalana destaca l'empat de l'Ascó B contra el filial del Catalònia i la golejada del líder, el Godall, contra l'Ebrescola. En aquesta categoria, els duels del Ginestà, el Vol, l'Arnes i el Benissanet també han estat ajornats. A més, no us perdeu la crònica poliesportiva de la setmana. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hosti, Xavi, que bé que t'ha quedat això, eh? Aquest xiulit inicial.
Com t'agraden els pitos?
Com m'agraden els pitos? Són les 10 i 10 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Avui és diumenge, 17 de novembre. Programa ja número 151 de Dins l'estadi. Ja saben el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra, o almenys dels partits que s'han disputat, o podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi. On també ens acompanya avui diumenge Xavi Salvador, Judit Bru, què tal? Bona nit als dos.
Bona nit.
Avui tenim la baixa de Genís Pena, però recordin que la propera setmana sí que el tindrem amb nosaltres. Una llàstima que no estigui avui el cantant aquí, eh?
Un cop d'aire.
Sí, sí, un cop d'aire. Bé, recordin, ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, al 87.6 de la FM. També ho podem fer per internet a www.radiomoradebre.cat. I també, com no, per la vostra emissora municipal, a través de Ràdio Móra Nova, de Ràdio Gandesa, de Tivissa Ràdio i de Ràdio Falset. És a dir, que no teniu excusa per a escoltar el nostre programa setmana rere setmana. Bé, avui contem amb la presència, ja ho he dit al principi del programa, de l'Àngel Guiu, entrenador del Ginestà. Àngel Guiu o Super Guiu. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit a tothom.
Com estàs?
Pues mira, aquí ha passat una bona estona amb tots vosaltres i amb tots els oients.
Quina llàstima que aquest cap de setmana han tingut poc futbol, realment.
Bueno, mira, la part positiva, anirem a dormir més aviat, no?
Qui sap? Qui sap, qui sap?
Bueno.
A vegades, eh? A vegades, sí. Les coses encara farem més tard que l'habitual.
Home,
que l'habitual,
de fet, no? S'han suspès bastants partits, he vist.
Sí,
s'han suspès bastants, sobretot els de quarta.
Ho deia al principi, des de la primera fins a la quarta catalana, únicament comptant els grups de casa nostra, comptant de la tercera, grup 1 i grup 2, i de la quarta, grup 20 i grup 24. Comptant-los tots, 22 partits s'han suspès aquesta setmana. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
No en són molts. Bé, després parlarem d'aquests partits que s'han suspès, quin és el procediment que hi ha a tot plegar, perquè suposo que els clubs de primera mà ho sabran, però hi haurà segurament molts jugadors o inclús molts aficionats que no saben exactament quin és el procés que hi ha, quina persona ho coordina tot plegat. És a dir, que després ho descobrirem aquí a dins l'estadi quan comencem parlant de la tercera catalana, que és a partir precisament de la tercera, inclús la quarta, on s'ha suspès més el gruix d'aquests partits.
Bueno, però també mira una cosa, que la suspendre no, mira. Suspendre els partits per una causa tan bé com és l'aigua, que fa els bitllets verds, però ja està bé, que feia molt temps que no plogui.
Que fa els bitllets verds?
L'aigua fa riquesa, sí.
Ah. No l'havia sentit aquesta, eh? És bona. Bé, Àngel Guiu, avui invitat de dins l'estadi. Pel qui no el coneixeu una mica al nostre invitat, com sempre, al test de dins l'estadi tindreu l'oportunitat de fer-ho, eh? O sigui que, Àngel Guiu, altre cop et sotmetrem al test de dins l'estadi. Què et sembla, la idea?
Bueno,
segur que bé, no?
Ja m'has donat aquí la una mica la xuleta, però bueno, sí.
No ho sabia ningú, eh?
No ho sabia ningú. Tots els invitats no s'ho esperen mai. Vinga, doncs, comencem. Preparat pel test de dins l'estadi?
Doncs preparat.
Som-hi.
Avui el començarem diferent, Edu, ja veuràs.
Ai.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
I això, alguna cosa d'Àngel Guiu, segur.
Sí, 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 és cosa d'ell.
Bona presentació.
Bona presentació.
Viu la vida.
Ara que està tan de moda la música dels 80 una altra vegada, no?
Sí, 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 sí.
Bueno, però està bé aquesta, perquè i a més hi ha una versió en català que és més fàcil d'entendre, els que sabem idiomes.
Molt bé. Bé, doncs, aquesta és la cançó preferida d'Àngel Guiu?
No.
Ah, no ho és.
Aquesta és la de presentació, no?
Ah, vale, aquesta és la presentació.
Ell lleva el dos,
home. Ostres, és únic aquest home, eh?
Ojo, eh?
Bé, doncs, vol targeta de presentació i després la cançó preferida. Doncs, cançó preferida, Àngel Guiu.
Bé, la cançó preferida és la Que tinguem sort, de Lluís Llach.
Que tinguem sort, de Lluís Llach. Molt bé, és la cançó preferida que de seguida escoltarem aquí a dins l'estadi, abans de continuar amb el test. El que passa és que escoltem aquesta cançó perquè és tan bona també, realment. Sobrenom.
Bueno, no, realment no en tinc cap. Abans, quan jugaves, bueno, sí, no en tinc cap.
Superguiu, no?
Bueno, tens Superguiu, sí.
Superguiu. Un defecte.
Va, de canvi musical mos has fotut, aquí.
Eh?
Que va, de canvi musical mos has fet.
Bueno, el moment ho requereix.
Un defecte que tinguis, Àngel Guiu.
Bueno, que tinc un defecte bastant greu que sempre vull tindre la raó.
Una virtut?
Una virtut, bueno, que m'agrada molt la feina ben feta i, bueno, que de vegades, com que m'agrada ben feta, no la sé delegar i la vull fer tot allò, perquè quan ho manes jo ho he fet 40 vegades.
Una mania?
Tinc molta mania a les ungles...
Te les mossegues?
No, que la gent no les tinguin brutes.
Ah, vale.
És una mania.
Molt bé.
Una mania, sí.
Tinc netes, Àngel.
Parem, Judit?
Jo me les mossego.
Ah, vale.
Això...
Parem, Salvador?
També se les mossega, eh? També no té gaire ungla. No. Un somni esportiu.
Bueno, ara, avui per avui, és pujar al Ginestar a tercera.
Un somni no esportiu...
Bueno, doncs, bueno, hi ha molts somnis, no? Per exemple, doncs, que es pogués solucionar tot el problema econòmic que arrosseguem en aquest país i que el terrorisme d'estat s'acabi i després que puguem ser independents d'una vegada.
Una pel·lícula?
Bueno, la pel·lícula no sentim moltes, però no, bé, totes m'agrada el cine en general, no? Però la pel·lícula pot ser més real és la vida. La pel·lícula que portem nosaltres a la vida.
Ah...
Ostres, que estem descobrint una altra...
No, home, però és veritat. La pel·lícula és la que fas cada dia, no?
Avui estàs canviant les respostes perquè està la Judit aquí, eh?
Eh?
Avui estàs canviant les respostes perquè la tenim aquí, la Judit, eh?
Sí, serà això.
El teu ídol futbolístic.
Bueno, Zubizarreta sempre ho ha sigut, sí. A més, vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo en persona i,
sí?
Bueno, sí.
I com a director esportiu, què et pareix?
Bé, perfecte.
És amic.
Claro.
No, perfecte, home. I amb un bon club.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Home, d'aquí 10 anys suposo que em veuré més vell, però suposo que més experimentat i, bueno, almenys això espero. Veure'm més vell, més gran, no? I més experimentar, perquè suposo que els teus anys més la vida t'ensenya moltes coses i després no caure els errors que hi ha hagut durant aquests anys.
Continuar lligat amb el món del futbol?
Com vols dir?
Continuaries lligat amb el món del futbol,
sí,
en aquests 10 anys?
Si m'aguanto com estic, com ara que tinc 51 anys i em sento bé, sí, per què no?
Sí, bé, en aquesta categoria, amb quin jugador de la quarta catalana t'intercanviaries la samarreta? O almenys aquell jugador que bueno, dius, és digne d'admirar aquest jugador.
La quarta catalana, bueno, jo no ho sé, en tinc molts, no? I sobretot de l'equip que enguany entreno, com dels equips que hi estan, no? Però clar, no, jo del meu equip que entreno ara per ara, ne tinc dos o tres que sí que ho faria, però bueno, sempre la camiseta jo en aquests moments la canviaria pels meus fills, i després també amb el meu pare que va ser porter, lògicament, però d'un jugador que estigui així, que no tingui relació amb mi, tot això, jo amb el David Rojas, perquè vaig tindre la gran sort de poder-lo entrenar, porter del Gandesa, és un noi que sempre m'ha caigut molt bé, més molt professional futbolísticament parlant, perquè quan jo el vaig tindre entrenant, puc dir que m'acabava els collons en cap de l'entreno d'entrenar tot l'equip en conjunt, quedat una hora amb ell.
Te vau coincidir a l'Olímpic?
Sí, vaig coincidir amb l'Olímpic, vaig tindre un any amb l'Olímpic i abans que ell fitxés amb el Gandesa, que vaig tindre el José Gallego. I vaja, considero que sí, que és un d'això, però ja t'he dit que jo la canviaria, doncs, lògicament, amb els meus fills, ja que els tres són jugadors de futbol i així per record amb el meu pare, que també va ser porter.
Molt bé. Després, precisament, dels teus fills en podem parlar, sobretot de l'Andreu Guiu i de Jaume Guiu, que estan fent una gran temporada. A més, avui el Jaume ha marcat un gran gol contra el Morell. Després en parlarem tot plegat. Encara amb el test, si no estessis entrenant al Ginestà, on estaries, Àngel?
No ho sé, el primer que em vingui a buscar, suposo, no ho sé, perquè això és molt difícil de dir-ho, perquè bueno, aspiracions tot el que té, però hem de ficar els peus a terra i estar reals on estem.
Un gol especial que recordis?
Bueno, més aviat els que parava. És que no em recorda cap, perquè clar, està bé jugar des de porter, però bueno, vull dir, no em recorda cap, de veritat. No.
Bueno, les botes que utilitzes, encara vas amb botes, o no?
Sí, porto Nike, un total 90 de l'any dels anys 90.
De quan van sortir, no?
Sí, de quan van sortir, perquè a més són molt velles. Però bueno, sí.
Molt bé. Bé, doncs és el test de dins l'estadi, el test d'Àngel Guiu, avui invitat al nostre programa número 151 d'aquest programa esportiu de Ràdio Mora d'Ebre, de Cadena Ser, dins l'estadi. Són les 10 i 19 minuts. Nosaltres hem de continuar després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta nit. Hem de saber quina és la pregunta de la jornada a dins l'estadi. Bé, doncs, quina pregunta tenim avui, Judit?
Avui preguntem si creieu que el Ginestà és un clar candidat a l'ascens a tercera.
Què respons? Àngel.
Sí, per què no? I a tots el nostre títol ja és Camí a tercera.
Camí a tercera, un bon eslògan.
És un eslògan de principis de temporada, perquè sempre has de buscar un objectiu, i aquest objectiu és aquest, no nostre sol, sinó tots els que estem a la quarta, l'objectiu és tercera, s'ha de poder arribar a tercera catalana, però bueno, és l'eslògan que vam buscar.
Bé, doncs, abans d'entrar ja la tercera divisió, tenim la victòria de l'Escó, que se situa segon, l'empat de la Rapitenca al camp del Sant Boià, de seguida en parlem de tot plegat, però avui també, realment, a la província de Tarragona hi havia un partit molt, molt important, com és el derbi entre el Nàstic de Tarragona i el Reus Esportiu, que han quedat 2-2 al final, un partit molt disputat amb un Nàstic dominador a la primera part. Tot i això, marcava el Reus amb un gol en breva porteria del Nàstic i així s'arribava al descans amb el 0-1. A la segona part, el Nàstic aconsegueix remuntar el partit amb gols un altre de propera porteria, l'altre de Sánchez, i quan el partit semblava tancat, el Reus empatava amb assistència de Dani Argilaga, que és un noi de Vinebre i de petit sempre estava per Mora Nova. Recordo d'haver-lo vist alguna vegada per allí. I mira, assistència i gol. A l'última jugada del partit ha pogut empatar el Reus.
45, sí, exacte.
A l'última, És a dir, que bé, repartiment de punts en el derbi de la demarcació. Dit això, anem ja cap a la tercera divisió, grup 5è, jornada número 14.
I... Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi, anem a conèixer els resultats d'aquesta darrera jornada a la tercera divisió. Ja portem 14 jornades amb el Masnou 1, Montañés 1.
Cornellà 2, Terrassa 1.
Sant Boià 1, Rapitenca 1.
Gavà 2, Palamós 2.
Castelldefels 0, Vilafranca 1.
Europa 5, Gramenet 0.
Cerdanyola del Vallès 1, Sant Feliuenc 1.
Manlleu 2, Vilassar de Mar 1.
Pobla de Mafumet 3, Rubí 0.
I Figueres 1, Ascó 2.
Bé, doncs tenim canvi de líder. L'Europa es situa com a capdavanter de la classificació, 31 punts. L'Ascó es situa segon amb 30 i la Muntanyesa, que, com heu pogut comprovar, ha punxat el camp del Masnou, 1-1, es situa tercer amb 29. No obstant, la parada de la classificació està molt igualada, sobretot les tres primeres posicions, Europa 31, Ascó 30 i Muntanyesa amb 29, per tant, només un punt de diferència entre ells. El Terrassa ocupa la quarta posició, encara en zona de play-off d'ascens, amb 24 punts, també una posició molt disputada, perquè també en té 24 el Rubí i el Cornellà. 23 punts per al Sant Feliuenc, 20 per al Palamós, 19 per al Vilafranca, 18 per a Figueres i Pobla de Mafumet, 17 punts per al Manlleu i el Masnou, 16 per al Cerdanyola del Vallès, 15 punts per al Sant Boià i la Rapitenca, 14 punts per al Gavà i en zona de descens, 12 per al Castelldefels, 9 punts per al Vilassar de Mar i la Gramenet Milan, que tanquen la classificació. Bé, doncs així ara mateix està la tercera divisió. De seguida anem a parlar d'aquest partit de l'Ascó, que avui ha guanyat el camp del Figueres, un Figueres que ocupa la part mitja de la taula, desè classificat després de la derrota d'avui contra l'Ascó, però bé, no deixa de ser un camp molt complicat el del Figueres, un Figueres que, recordin, en els seus millors anys va arribar a jugar fins a tota la segona divisió A i va estar a punt també d'aconseguir l'ascens a primera divisió. És a dir que victòria molt meritoria de l'Ascó aquesta tarda al camp del Figueres.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, Figueres 1, Ascó 2. Victòria de molt prestigi per a l'Ascó, que s'ha endut els 3 punts del Vilatenim, el camp del Figueres. La primera meitat no podia començar millor per al conjunt asconenc, i és que al minut 2 Virgili enviava una centrada al segon pal des de la línia de fons per a que Sergi Moreno rematés de cap al fons de la xarxa, posant per davant a l'Ascó. En els minuts següents, l'Ascó ha estat qui ha portat l'iniciativa i a punt ha estat també d'ampliar el marcador en diferents ocasions. Cal destacar el paper de Sergi Moreno, que va començar a la banqueta perquè el titular era Ermengol, però de mica en mica, més a més també alguna lesió d'Ermengol que el va deixar una mica fora de l'equip, li ha donat protagonisme a Sergi Moreno, que està convertint-se en l'home gol d'aquest equip. Com dèiem, a poc el Figueres s'ha anat fent amb el pes de l'encontre, però la defensa asconenca ha hagut d'aguantar bé les embestides locals, evitant l'empat del conjunt local en diferents ocasions. I quan millor semblava estar el Figueres, ha arribat el segon gol de l'Ascó. Virgili ha aprofitat un refús a la frontal de l'àrea a la sortida d'un córner per enviar una canonada a l'escaire fent el 0-2, tot un golàs. Llàstima, però, que el segon gol de l'Ascó, que semblava definitiu, ha durat poc, perquè 2 minuts més tard, Moñino es plantava sol davant Xiné i l'aconseguia batre amb un xut ras que significava l'1-2 al marcador i amb el que s'anava al descans. Un marcador que s'anava al descans, però també que a la vegada acabaria sent decisiu. A la segona part, el Figueres ha sortit amb tot en busca de l'empat. Els locals s'han fet amb el control de la pilota, però l'Ascó ha sabut defensar-se bé i mitjançant el contracop, els de Miguel Rubio aportaven cert perill a l'àrea local. Passada la mitja hora de l'encontre, el partit s'ha trencat totalment i s'ha convertit en un constant d'anades i tornades, i amb ocasions molt clares per als dos equips per a poder marcar algun gol més. Al final, però, 1-2 i l'Ascó, que, com dèiem, se situa segon a només un punt del líder, que és l'Europa. La propera jornada, a més, tenim un gran partit. Muntanyesa-Ascó, tercer contra segon en la jornada número 15 a la tercera divisió. Per tant, important també el proper desplaçament de l'Ascó, que podria veure com amplia la seva avantatge respecte a un perseguidor directe com és la Muntanyesa. Com dèiem al principi, Figueres 1, Ascó 2. Aquesta ha estat la victòria de l'Ascó, molt meritòria. És a dir que, a veure si pot continuar aquesta dinàmica guanyadora de l'equip, que el situa en aquesta part alta de la classificació. Ja no està en zona de play-off d'ascens, com dèiem, sinó que ara ja sembla ser que està lluitant per alguna cosa més. Bé, us ho comentàvem al principi del programa. Havíem de parlar amb el president de l'Ascó, Miquel Pérez, no només per a la victòria d'avui davant del Figueres, sinó també, que jo crec que és algo que ha fet història, la victòria del dimecres contra el Castelldefels en Copa Catalunya, que ha classificat a l'equip per a la següent ronda d'aquesta competició. Tenim el Miquel Pérez via telefònica.
Tenim.
Miquel Pérez, què tal? Molt bona nit. Miquel, heu arribat ja al viatge? A veure si podem recuperar aquesta trucada. Miquel, ens escoltes? Bé, doncs, tallem la connexió i intenta Javi a veure si
si pot tornar a agafar el telèfon i sobretot que suposo que era cosa de cobertura, imagino, pel que podia sentir algun problema de cobertura potser amb el mòbil, eh?
Home, la climatologia que portem avui.
Encara plou o no? Plovia quan venia, quan sí, has vingut sí. Aquí a la ràdio?
Sí, està plovent.
Bé, doncs, de seguida intentem recuperar aquesta connexió. Com dèiem, un escó que la propera setmana s'enfrontarà contra la Muntanyesa. És un partit importantíssim perquè la Muntanyesa, com dèiem, ocupa la tercera posició. És a dir, que és un partit també molt important per a l'escó. Abans de recuperar la connexió amb el Miquel Pérez, anem a fer un repàs al Facebook, en aquesta pregunta que estem formulant avui al programa. Crec que tenim, alguna resposta, no? Mm-hmm.
Tenim un parell de respostes. La pregunta era si creieu que el Ginestà és un clar candidat a l'ascens. Cristian Barberà ens diu no, com a molt l'última jornada es jugarà el tercer lloc, de moment ho té complicat. I l'Albert Barceló ens diu i tant, amb Guiu i els jugadors que hi ha poden aconseguir l'ascens. Mm-hmm. De moment això és
molt
el que hi ha.
Bé. És la gent que ens està de moment contestant, eh? El Cristian Barberà és de Tivenys, imagino que...
Clar, ell també
s'estan jugant l'ascens també amb el Tivenys,
bueno,
la categoria.
Sí. Queden moltes jornades, portem 10 jornades.
Encara queda molt.
Queda molt i molt camí a recórrer.
Bueno, a veure què passa al final, eh? Bé, ens comuniquen que ja tenim recuperada la trucada amb el Miquel Pérez. Miquel, què tal? Bona nit.
Hola,
molt bona nit. Ara sí que t'escoltem bé. Encara esteu a l'autobús de tornada? Avui no és el dia,
se talla.
Ara crec que el tenim. Miquel? Cric, no? Ara s'hi diuen aquells grillos, aquells típics. Bé, crec que serà complicat avui, si encara estan amb el viatge, serà complicat poder parlar amb ella. I intentem... Javi, fem una cosa. Ara és impossible parlar amb Miquel Pérez. Nosaltres continuem amb el programa.
Sí.
I quan arribin a Escó, quan arribi a casa, que suposo que no queda molt perquè el partit era a les 4:30, deuen estar ja arribant, intentem connectar altre cop amb ell. És a dir, que abans d'anar a la mitja part, després de parlar del Gandesa, ho tornem a provar, a veure si podem connectar amb el Miquel Pérez i que ens expliqui una mica aquesta situació de l'ASCO, que la veritat, després de tot plegat, és important conèixer-la, no? Bé, doncs, dit això, seguim nosaltres avançant en aquesta tercera divisió, aprofitant, però, que tenim avui Àngel Guiu, comentàvem lo de l'ASCO, déu-n'hi-do, està la següent ronda de la Copa Catalunya, l'espera Girona o Sabadell, és a dir, que ja s'assegura jugar contra un equip de talla professional, com són aquests dos conjunts que juguen a la segona divisió A, i veiem a l'ASCO, que és segon, a només un punt del líder. És un equip que acaba de pujar a categoria, òbviament té jugadors de categories superiors, però està fent una temporada brillant, no?
Totalment, vull dir, no és que el segueixi massa, però bueno, està seguint mitjançant el programa vostre, com alguna vegada doncs, que fulleges el diari, però sí, resulta que està fent una campanya impressionant, i a part doncs, que amb això de la Copa Catalunya, la llàstima això de la Copa Catalunya, que sempre hauria de ser de doble partit, suposo que pels equips més modestos sempre ens aniria millor, no? Però, bueno, enguany l'escó està que se surt, vaja. La llàstima és el que sempre diem aquí, que no sàpiguin aprofitar jugadors doncs, del seu planter, que amb el futbol base de l'escó doncs, ha fet una gran tasca, doncs tinguem bons jugadors i no els ha sàpigut aprofitar i, però, bueno, també se n'aprofiten els altres equips.
Sí, en aquest aspecte sí que...
En aquest aspecte sí, però, bueno, clar, jo suposo que si tingués més gent de per aquí, de la comarca, suposo que a mi potser aniria més gent. I no, perquè a vegades que sembla una era de batre allí, hi ha poca gent, però bueno.
Bé, no obstant, sí que és veritat que a la Copa Catalunya els jugadors més de la casa sí que gaudeixen de més minuts, és el cas, per exemple, de Sergi Fuertes, José Ramón, Pere Martínez, Gerard Roger, aquests sí que van tenir minuts, inclús bueno, el Pau Ripoll
han demostrat
alguns minutets.
Bueno, juguen pocs minuts, però el rato, sobretot quan va jugar el porter d'aquí d'Escó, pues almenys han demostrat que poden jugar.
I tant, això sí que...
Pues, bueno, doncs, suposo que Miquel Rubio això ho pot portar a la seva llibreta i donar-los més minuts, que cap últim d'això es tracta, perquè els de casa són els que porten més la gent al camp. I jugar amb el camp amb gent fa més goig que pas veure un camp mig buit.
Efectivament, així precisament, tal com dius, Àngel, ho va confirmar Miguel Rubio a la roda de premsa després del partit, que sí, que s'havien guanyat la confiança aquests jugadors que no disposaven de tants minuts durant la temporada i que això significava que en qualsevol moment també podien aportar minuts a l'equip. És a dir que, bé, esperem que també sigui així, òbviament, a continuar amb aquesta línia a l'ASCO, que és lo que importa. Al final, segons, amb 30 punts, nosaltres estem a l'espera de recuperar la trucada, recordin, amb el Miquel Pérez.
Esperem que no els hi toqui el Girona, perquè el Girona
igualment en lo Barça i el Redis, són els únics equips que encara no han perdut, que són imbatuts.
Bueno, el Girona va perdre contra el Barça, bé.
Bueno, però també són equips...
Va perdre ahir contra el Barça B, no? Sí, va perdre contra el Barça.
És una informació que m'han donat aquesta tarda.
Pues. Pues ahir va guanyar el Barça B 1-2 contra el Girona.
Va guanyar 1-2.
Pues ahir va dir que és el primer partit.
No sé,
bueno, però també en aquest torneig de la Copa Catalunya pues, també fan jugar jugadors que menys minuts tenen. Vull dir que si toca el Girona també farà jugar, suposo, que jugadors que menys minuts tenen.
Sí, o del B o alguna cosa així.
I això també pot afavorir l'escó. I a part que també pot omplir més gent al camp.
Sí, quan ve un Girona o ve un Sabadell, s'asseguren ja que, home, doncs no acostuma a passar moltes vegades que vingui un Girona o un Sabadell, encara que després juguin amb els suplents, però és igual. No acostuma a passar, no?
És un Girona o és un Sabadell.
Per això, que l'equip que ve a l'estadi, doncs t'assegura més que ve un equip professional, un equip de segona A, i que qui sap si sona la flauta, doncs també pots arribar a la final. És a dir, que bé, qui sap. Bé, doncs deixem ja la tercera divisió. Abans, però, hem de fer un repàs a la resta de la jornada a explicar-vos aquest empat de la Rapitenca.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Sant Boià 1, Rapitenca 1.
La Rapitenca ha esgarrapat un punt de Sant Boi de Llobregat en un duel marcat per la polèmica després que el conjunt mariner rebés un penal en contra molt protestat pels visitants. Durant els primers minuts, la Rapitenca ha tingut més el domini de la pilota que el seu rival, sense ocasions clares per cap dels dos equips. I a pilota aturada ha vingut el primer gol Rapitenc. Cristian Bertomeu s'acaba una falta, la pilota pegava a la tanca i el rebuig l'ha agafat el mateix jugador per engaltar un potent xut que s'introduïa a la porteria de Planxeria. L'empat ha arribat en un penal dubtós de Martí a Eloi Fontanella. El defensa rapitenc havia guanyat la posició i la possessió al davanter local. Aquest ha topat amb la seva esquena i l'àrbitre ha assenyalat la pena màxima. Un penal que Alberto Manga s'ha encarregat de transformar. A la segona part, el Sant Boià ha tingut les millors arribades de tot el partit i al tram final, les darreres ocasions han estat de la Rapitenca i de Pol Blader. En la primera ha marxat del seu marcador i el seu xut ha marxat a l'esquerra de la porteria. I ja en temps de descompte, la segona, Planxeria ha pogut aturar en dos cops la seva rematada. Durant la propera jornada, la Rapitenca rebrà la visita del Gavà.
Molt bé, doncs aquesta és la crònica del Sant Boià Rapitenca, un puntet més que va sumant a la Rapitenca contra un rival directe com era el Sant Boià a la classificació. Bé, doncs seguim avançant. Són les 10 i 33 minuts. Anem ja cap a la segona catalana.
Primera catalana. Primera catalana.
Bé, em rectifiquen els nostres companys. Efectivament, hem d'anar primer a la primera catalana. Ràpidament, un petit repàs del que ha pogut anar a deixar aquesta jornada amb partits interessants, eh?
Bé, amb Amposta 0-0, Torreforta 0. Partit sense gols al Municipal Ampostillo, on els locals han merescut més. Els de Nacho Pérez han disposat de clares ocasions, però el Torreforta s'ha mantingut tancat al darrere i han evitat culminar el gran treball dels ampostins. El joc barrua dels tarragonins ha fet enfadar l'afició ampostina i el Torreforta ha acabat amb l'expulsió del seu segon entrenador. I el Maselles 1, Jesús i Maria 0, nova derrota del Jesús i Maria, que el continua enfonsant a la darrera plaça del grup segon de Primera Catalana. En aquesta ocasió, els partidalencs no han pogut fer valdre el triomf de la jornada anterior i han vist com l'Almacelles s'emportava el triomf per la mínima amb un gol de Javier Gracia, que transformava un penal al minut 78 de joc. A partir d'aquí, el conjunt del Baix Ebre no ha pogut igualar el marcador i ha tornat a casa amb les mans buides.
Bé, doncs ara, sí, després de fer un repàs al més destacat d'aquesta Primera Catalana, anem ja cap a la segona.
Segona Catalana. Segona Catalana. Resultats i classificació.
Segona Catalana, grup 6è, jornada número 11. La Cava 0, Remolins Vítem 3.
Cambrils 0, Redis 2.
Alcanar 3, El Perelló 0.
Jesús Catalonia 1, Valls 2.
Vilaseca 3, La Selva del Camp 1.
Tortosa 4, La Canonja 1.
I Gandesa 3, El Morell 0. S'han suspès dos partits en aquesta categoria. S'ha suspès el Calafell Roda de Barà i l'Ampolla Roquetenc. Una ampolla que, a partir del 2014... comencen ja les obres de la implantació de gesp artificial al seu camp. Ja haurà de jugar les últimes jornades de... bé, els últims mesos de competició al camp de l'Aldea. És a dir, que també s'implementa en un altre equip de casa nostra la gesp artificial al camp de l'Ampolla.
Bueno, és que també suposo que també val molts diners també la gespa natural i aquí el camp de l'Ampolla està bastant molt més.
Bé, doncs suposo que... bueno, sí, serà a partir de la propera temporada l'Ampolla ja disposarà de gespa artificial reemplaçant la gespa natural que té fins ara. Recordem que a partir del gener del 2014 els partits de l'Ampolla jugaran al camp de l'Aldea perquè el seu estadi s'estaran fent obres.
Això també passa a quarta catalana amb el Godall. No, bueno, no sé què hem de fer, de remodelar el camp, però no sé. També han canviat l'olor de partits, ara juguen tots allà baix, amb el Godall, a quarta catalana, i acabat a la segona volta, tots, i juguen tots fora.
Tots fora. Bé, doncs la classificació ara mateix a la segona catalana continua liderada pel Redis, que continua sense conèixer la derrota. 10 victòries, un empat contra el Catalonia i encara el seu casiller continua a 0 en quant a partits perduts. Redis, com dèiem, líder, 31 punts. Tortosa, segon, s'ha situat segon el conjunt del Tortosa, amb 22 punts. Això sí, amb el permís del Gandesa, que després de la victòria d'avui contra el Morell també ocupa aquesta segona posició. 22 punts per cadascun, pel col·laboraig el Tortosa es situa segon. Morell, quart, amb 21 punts. Remolins, Vítem i Valls, amb 20. És a dir, que fins aquí, molt igualada des de la segona fins a la sisena posició. La Cava i el Perelló tenen 16 punts, 15 punts per a l'Ampolla, 14 per al Catalonia, 12 per a l'Alcanar i el Roda de Barà, 10 punts per al Vilaseca, 9 per a la Canonja, 8 per a la Selva del Camp, i a zona de descens directe, 7 punts per al Calafell i 6 per al Cambrils i el Roquetenc, que tanquen aquesta classificació de la segona catalana. Bé, doncs dit això, anem a parlar del Gandesa, aquesta important victòria per 3 gols es ve contra un rival directe com és el Morell. Anem a escoltar el tècnic.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Bueno, partit molt disputat. El Morell és potser un dels millors equips de la categoria, jugadors de molta qualitat, los dos extrems, los pivots, bé, un bon equip, i potser que hem jugat nosaltres lo Gandesa a casa el millor partit, controlant la situació. Mos hem adelantat el marcador 1-0, llavors hem tingut 15 minuts de la primera part que no hem controlat el joc i s'ha tornat molt boig en ocasions pel Morell, que allí mos hagués pogut empatar el partit. La part bona és que s'acaba la primera part, que l'estàvem perdent el control, i a la segona part, pues, el que hem estat comentant al vestuari, pues, bueno, mos ha anat molt bé, mos hem replegat una miqueta més, el Morell ha anat a buscar el partit i nosaltres, pues, a la control los hem acabat de rematar, coses que a vegades han fet el mateix i no mos ha sortit, pues, perquè no hem tingut l'encert o no de cara a porta, o no hem estat tan fins, i avui, pues, hem estat més fins de cara a porta. Les poquetes ocasions que hem tingut les hem materialitzat, i bé, l'equip està, pues, molt content per la victòria.
Bé, doncs, important victòria, eh? Important els 3 punts del Gandesa, que s'han quedat a casa en aquest 3-0 davant del Morell, Xavi.
Bueno, pues sí, pues un partit... això ha sigut una encerrona, també, eh? Mano?
Avui fa cròniques, Xavi, també, Àngel.
Sí, sí. Era el camp.
Clar.
Bueno, pues un partit en què a priori tenia que ser complicat, no? Un Morell que té grans jugadors, que en teoria se tenia que plantejar el camp en un joc de toc. I la primera part, la veritat és que el Gandesa ja ha tingut alguna opció, com ara la de Genís, que al minut 3 ha fet un mal reforç a la defensa del Morell. L'ha controlat d'esquenes a porteria, s'ha girat perfectament davant del defensor, i des de la frontal li ha pegat i ha anat justet a la creueta. O sigui, ha sigut una acció... La veritat és que si acaben gols, sense en parlar, uns quants dies. Després també, al minut 4, un altre vist del Gandesa, en el qual hi havia una pilota llarga per a Dilla, que pentina per a Genís, que ve amb velocitat i la centrada rasa es queda massa traçada. Els delanters estaven massa avançats, en aquest cas. A partir d'aquí... Bé que xaleu molt.
Acaba, fes.
A partir d'aquí, la primera part, la veritat és que ha vingut un moment en tota la primera part que sí que el control ha tingut una miqueta més lo Morell, però la segona, lo gol de...
Deixes una cosa.
Sí, sí. Lo gol al minut 20 de Guiu, després d'una pilota en profunditat, no?
Dice. Bueno, te deixes també que el Morell ha tingut la seva oportunitat davant de porteria a la primera part. En porta buida, que aquell ens ho ha pegat allí, no sé què ha fet.
Ha anat al bar a buscar un refresc.
El Morell és la primera jugada que ha tingut, pràcticament.
Ara mateix
acaba,
no.
Després matitzem una mica el partit, eh? Sí, sí.
Vale, perfecte.
De nou, va.
Bueno, pues al minut 20 venia el gol de Guiu, després d'una pilota que passava entre els centrals. Guiu, la veritat és que en velocitat ha sapigut guanyar molt bé l'esquena del central, i després de l'1 contra 1 pues, ha definit perfectament i ha fet pujar el gol al marcador. A partir d'aquí és el que comentava abans. El Morell sí que ha tingut possiblement una miqueta més de control del partit, tot i això el Gandesa molt ben ordenat detrás, en arribades del Morell però no molt clares tampoc, i a partir de la segona possiblement és quan el Gandesa s'ha pogut lluir més, no? El Gandesa s'ha trobat al Morell un Morell en una actitud molt de molt atac, molt ofensius, i aquí és quan se troba millor el Gandesa, quan el contrincant comença a jugar i el Gandesa s'arroplega bé detrás i surt en contra ràpides. I així ha sigut, han sigut els gols. Uh-huh. Anem a repassar-ho. És que ho tinc aquí al mòbil, va encerronar, Edu. Al minut 60, després d'una falta... Al minut 60, després d'una falta que s'acaba Dani, un refús del porter, i al segon pal entrava Vedilla i marcava. Així ha sigut el segon gol. I el tercer gol ha sigut al minut 84, en una pilota llarga per a Guiu, on ha internat bé a dintre l'àrea, i després d'això li ha fet el passe de la mort a Aleix Martí, que feia pujar el 3-0 al marcador.
Molt bé.
Un resultat, la veritat, que per al Gandesa li anirà molt bé, ja que després d'ensopegar contra la Cava...
Sí, això ha sigut... La primera derrota de la temporada, la setmana passada.
Potser això ha sigut el millor que li podia passar, i després també... Dona molta moral per als partits que venen, Remolins, Tortosa, Redis...
Però per la setmana contra el Remolins Vítem, eh?
Sí.
Bé, cinquè classificat del Remolins Vítem amb 20 punts, dos menys que el conjunt de la Terra Alta.
Uh-huh.
Bé, doncs fins aquí la crònica, Xavi, alguna cosa més?
Bueno, no, pues un Gandesa que ha fet molt bé els deures i tornem a ser el mateix. Quan li planten cara equips de molta talla, el Gandesa trau la garra i... Uh-huh. I sap acabar els, i esperem que així sigo estos tres partits que venen, que són possiblement els més complicats de la temporada. Uh-huh. Almenys d'esta primera volta. Remolins, Tortosa serà molt complicat, han fet fitxatges de molt renom, de primera catalana i si no recordo malament algun de tercera, de l'Escó me sembla que ve algun, ja ho confirmaré perquè no tinc ni noms ni res ara mateix. Però sé que n'ha vingut fitxatges del Tortosa i després los Redis, que està imparable, que possiblement posa aquell dia, a veure si a l'Andreu li troben unes cames una mica davant de son germà.
Després també parlarem dels Redis, òbviament, que també formarà part d'aquesta
hi haurà pique casa aquesta setmana, Guiu.
Bueno, farem d'àrbits. Tindrem el cor dividit, farem d'àrbits.
Bueno, ben, quan el Gandesa Àngel Guiu, el seu fill, el Jaume, que juga allí en guany, està collant de moment un bon inici de temporada. A més, el Jaume és un jugador molt ràpid, que li va també molt bé al Gandesa per desbordar per les bandes. És a dir, que bé, també s'aprofita una mica aquesta agilitat que té el teu fill, no?
Bueno, sí, d'una part, sí. Bueno, el que passa és que el Gandesa porta molts pocs gols a favor i pocs en contra. Vull dir, tampoc no... Amb els jugadors que té al davant no és que sigui un equip que faci molts gols. Avui potser ha sigut una excepció, no? Però... Però sí, jo crec que si juguessin més per les bandes, que ho solen fer, és quan realment pot fer mal el Jambe, tant el Jambe que quan Jambe cau per la banda el Dilla o cau qualsevol jugador del Gandesa per la banda, i el joc hauria de ser molt més ràpid del que és. Almenys avui han jugat una mica així tancats, potser una mica pel respecte al Morell, però bueno, veig que el Gandesa s'ha pogut sortir amb pilotes doncs, tancant les esquenes dels jugadors defensius de Morell i la velocitat del Jaume, com també la qualitat de quan ha sortit l'Aleix, doncs, ha quedat demostrada al camp. I el Dilla, lògicament, és un gran jugador i també ha quedat demostrat avui doncs, amb les seves jugades i la velocitat que puguin aportar i el perill. Passa que considero que fan pocs gols pels jugadors que té al davant.
Bueno, pues sí, coincideixo totalment. Crec que el Gandesa encara, el potencial ofensiu, li falta molt que demostrar, que tot això està...
Home, de fet si mires d'això, podem parlar potser de la posició vuitena o setena cap amunt dels primers llocs, l'equip que menys gols ha fet.
Uh-huh.
I també
sí,
potser
sí.
És el seu equip menys golejat. Clar que cal dir que la defensa... del Gandesa és sòlida i a més amb un porter avall dels pals que ho he dit abans.
És dels menys golejadors en la part alta de la classificació, però també
dels
menys golejats. Jo crec que és l'equip menys golejat de la categoria, excepte del Redis. Clar, els que el Redis és una bona part, no? Però a part del Redis,
Si mirem la, no?
És l'equip menys golejat.
Lliga, sí.
Confirma també una mica la manera de jugar, no? De saber jugar molt ordenat bueno, defensivament.
També juguen, penso que juguen les línies molt juntes, però al seu camp. O sigui, al camp propi, no? Un 4-1-4-1, però molt, molt juntes al camp seu. I busquen sempre allò a guardar i a la contra. I guardar i a la contra. Costa que fer els gols, però ells tampoc no fan.
I després, i després el tercer gol contra el Morell, que ens comentava el Xavi, la connexió Guiu-Aleix.
No, ha sigut un passe de l'Aleix a un canvi orientat de l'Aleix cap al Guiu. A més, ha sigut allò ben temporitzat, no? Ni passàs ni deixàs, perquè si no hagués caigut de seguida en fora de joc el Guiu. Ha sigut un bon passe, el Guiu ha tingut l'ocasió de fer ell el gol, el que passa s'ha anat escurant cap al punt de penal fins que quedava marcat per dos centrals. I ell encara ha vist la incorporació de l'Aleix, ha sigut una generositat passar-li la pilota, que a més és que la tenia que fer, passar la pilota a l'Aleix, i l'Aleix, pues, no, com sempre, no ha fallat.
Encara acaba d'explotar, no? Potser l'Aleix, amb la Gandesa?
Bueno, però no, l'Aleix, el problema que té, suposo que també és una mica laboral, i això també, i després també va sortir...
Però vull dir que a Gandesa encara no han vist el veritable Aleix.
No.
Bueno, a casa crec que no. Fora camp, a l'Alcanar, va ser una mostra. Va ser una mostra al camp de l'Alcanar.
Allò va ser una
pista espurna. Sí.
Bé, doncs, hem parlat una mica del Gandesa. També cal destacar d'aquesta zona catalana. Avui, a més, tenim a Àngel Guiu i volem comentar amb ell l'actualitat del Redis. Per què? Doncs perquè allí està l'altre dels seus fills, el mitjà, l'Andreu Guiu, que està al Redis. Semblava que anava al Redis amb la intenció de jugar alguns minutets, però a poc ha anat demostrant la seva valia. Des del primer dia ja va marcar. Es va convertir en les primeres jornades en un dels màxims golejadors de la categoria i ja s'ha acabat fent amb un lloc a l'11.
Bueno, per començar, sí, penso que faltava Víctor Garrido, faltaven un parell de jugadors. Ell va començar, a la seva línia, va jugar en punta, jugava i tot això, i va passar de ser golejador a ser un jugador d'assistències, i ara en aquests moments, és el màxim, el que pràcticament aporta tot, com si haguessin tots els passes, les assistències a tots els gols que pugui portar un jugador com l'altre, no? Avui, per exemple, ha tingut les seves oportunitats, n'ha tingut dos o tres d'oportunitats de gol, a la primera part ha tingut un parell, i a la segona part també ha tingut un parell, que, també cal dir que el camp estava molt ràpid, a conseqüència de la pluja, però, allí està, i de moment és titular, juga tots els partits, i si segueix aquesta línia, també cal dir que entrena un cop o dos a la setmana amb el primer equip, amb el Reus, i després entrena amb les Redis.
Què et diu l'Andreu de tot plegat, l'equip?
No diu res, perquè és un home
que
es parava.
Ho sabem que és una mica callat, però
molt, vull dir, no sé, és que li preguntes, però li hauries de preguntar 40 vegades i en casa és hora que et contesti, però és molt reservat, vull dir, en aquest aspecte és molt reservat. Però, ell va... Que prefereixo més. A part, està bé, perquè ell sap el que ha de fer i tot això, i considero que el seu comportament dins del club com el vestidor, ho fa una persona molt, molt callada, fa el que li manin, i suposo que si és titular i fa tot, suposo que l'entrenador li deu penar la feina que ha de fer o deixar que ho deu fer, no ho sé, és que... És molt difícil parlar amb l'Andreu, és més fàcil parlar amb el Jaume o amb el Petit, amb el Bernat.
Suposo, això sí, tot i que és una mica reservat l'Andreu, segur que va contar mil i una del seu viatge a Brighton, no?
Sí, això sí.
Va ser important, no?, el viatge a Brighton per l'Andreu.
Va ser, per ell, per un noi de 18 anys, poder fer com un estatge allà amb un equip, amb el filial, amb el sub-20, penso que estava, i vam veure les fotos, i per ell ha sigut una experiència inoblidable, suposo. I a més que ha vingut amb uns coneixements de quin futbol se fa allà, quina forma d'entrenar, que no té res a veure aquí, lògicament, perquè ni que siguin sub-20, que són amateurs, també, però allí s'entrena...
El futbol allà de filials és diferent.
És diferent, sí, allí va tot per subs, no? Sub-18, sub-20 i coses d'aquestes, i a part que entrenen tot el bon dematí, diu que a les 9 ja estaven al camp a punt d'entrenar, fins al migdia a les 12 paraven, anaven a dinar, a tarda era gimnàs, i a les 6 a sopar ja dormia, vaja. Vull dir, una experiència, que és molt agradable, que tot això s'ho endurà ell.
A més, ens han... Sé de primera mà que Bruno Saltó s'ha portat molt bé amb ell, que ha estat super ben acollit a la seva casa.
No hi haurà mai paraules d'agraïment el que ha fet la família Saltó, en aquest cas, amb el Bruno i la seva dona. Així com, vull dir, va estar allí, super, com si estigués a casa. A més, els fills del Bruno es van encarinyar molt amb l'Andreu, que bueno, l'Andreu amb això sí que ho té, perquè amb crios és molt, molt sociable, però es va portar molt bé, vull dir que no hi ha paraules d'agraïment, vull dir, indiscutible, com tant el Bruno com el seu pare, el Manel, que també es va portar molt bé amb nosaltres.
Llàstima que hagués anat una vegada la Lliga ja estava començada, no?
Sí, bueno, és que el problema aquí va vindre perquè ell tenia que anar en un principi, tal com se va parlar, que tenia que anar al mes de juny, o no, perdona, juliol, penso que era primers de juliol, o finals de juny, no en recorde, però doncs, no sé per quins motius, doncs, que si diuen que si l'entrenador lo Pollet, que si, bueno, no ho sé.
Sí, ell, estava no sé amb el Pollet, que no sabia si continuaria
sí,
o no.
Sí, nosaltres ho teníem tot preparat, perquè ell tenia que marxar, Al final allò es va traslladar a l'agost. A l'agost no podia ser perquè hi havia un problema d'allotjament, en aquest cas, perquè el Saltor estava fent la pretemporada per aquí, per l'estat espanyol, i tot això, i clar, hi havia una mica de problemes i tot això, i a part que el futbol amateur pues, encara no, bueno, està ben allí que està ben amb el seu rotllo, el suport de fitxatges seus i tot això, que va ser una llàstima, perquè si hagués anat en aquell moment potser, qui sap, no?
Sabeu que l'entrenador del filial li va agradar l'Andreu.
Sí, 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 sabeu que sí, vull dir, almenys l'Andreu així ens ho va confirmar, i després vaig veure un escrit així de Bruno Saltor, pues, que sí, sabeu que bueno, l'entrenador del sub-20 aquest o allà on estava, pues sí, vull dir, a més és encaixa amb el futbol anglès, ell per l'estatura, per pues, bueno, un tio que és així per tancar esquenes i tot, l'Andreu ho fa bé, no? I bueno, acabat, bueno, es va acabar anant al mes de setembre i bueno, una setmana o 8 dies que va estar allà, pues perfectes. I a més, l'experiència és, el que, bueno, és allò que dius, és un premi, però superguapo.
Bé, suposo que ara continua treballant. Sens dubte, l'Andreu, que té ara 20 anys?
No, bueno, farà 19
al
3 de desembre.
Vale, és a dir, que en farà 19, encara en té 18.
Encara en té 18. El mes que ve, 3 de desembre, farà...
Sens dubte, és un dels jugadors de casa nostra amb un futur més prometedor.
Bueno, no, home, jo suposo que ells també n'hi ha, no? Vull dir, també tens... bueno, no sé qui ara, bueno, el Pol, que està tercera... Passa que l'Andreu, doncs, pues, bueno, és el que t'he dit jo, vull dir, el caràcter que el té així reservat, i això també pot aportar que puguis estar, doncs, pues, no sé, jo crec que l'avan certant a la Redis, crec que és un bon club estar allí, vull dir, uns jugadors molt jovens, un filial del Reus, que això és molt important, a més està... amb aquest grup de segona catalana, que és un grup doncs, que té molts a tota la província, i això vulguis o no vulguis, també fa veure el seu nom o la forma de jugar que ell té, i de moment, doncs, bueno, a esperar. Vull dir, ell el que ha de fer, primer que tot, continua acabar els estudis i bueno, entrenar, cuidar molt, això sempre és el 100% de qualsevol esport, i va si es treu el carnet, perquè comença la cançó, i a veure si comencem a cansar d'anar amunt i avall, amb tres crios, i els tres jugant a futbol, tu mateix.
Ha tornat amb un nivell d'anglès alt, de Brighton, o no?
No sé, m'ha sentit parlar.
Bé, en tot cas...
Suposo, ha tornat, bueno, no ho sé, perquè, clar, diu Bruno parlava ben en català, amb ell.
Bueno, l'important és la...
Tota
aquesta experiència que l'ha dut, que... Sens dubte farà créixer molt més futbolísticament parlant.
I com a persona
també. I que, bueno, molta força i molts ànims a l'Andreu Guiu, que és tot un jugador impressionant de casa nostra i de les nostres categories, que penso, des del meu punt de vista, això és opinió ja, que si no té cap problema, jo què sé, sempre a vegades en això del futbol, ja ho saps que lesions, a vegades també juga molt la sort i de quin entrenador tens i en quin club vas i si jugues bueno. O no jugues, si no eres l'entrenador, si... però té un futur prometedor, almenys això sembla...
Bueno, jo espero que les lesions l'acompanyin, que no en tingui i tot això, i bueno, el futbol ja se sap que qualsevol esport de lesions musculars o mil coses les pots tindre, i és per la sort que s'ha de buscar, i això també ha de ser partícip ell de buscar aquesta sort per poder tirar en pan en qualsevol equip, no en què.
A casa se parla de futbol i alguna cosa més?
Bueno, perquè... a casa es parla de si es fa els deures, que si, bueno, el típic de sempre, que aquí va buscar aquí, ara, per exemple, demà t'entreno l'Andreu, doncs demà jo no tinc entreno, el baixaré, i, bueno, aquests embolics de sempre de qualsevol casa, amb tres, bueno, en aquest cas dos, perquè el Jaume ja a casa ja no apareix. Ja.
Bueno, està enamorat.
Sí, està enamorat, dos portes més amunt de casa, vull dir que han guanyat una altra persona, no? Han guanyat una noia, han guanyat ara.
Per cert, et volia preguntar pel petit, pel Bernat, què tal? Va fent, recordo que va haver un temps que el seguia al Barça, inclús van a fer una prova a l'escola del Barça. Què se n'ha fet de tot plegat?
No, vull dir, el Bernat, bueno, si vam anar a Barcelona, vam fer, ens van vindre, bueno, vam vindre a parlar una gent de, doncs, de Lliga Barça, el vam portar quan ell era l'IBI de primer any, i, bueno, una passada, les instal·lacions ens van ensenyar tot, van fer les proves i tot, sí que ho volíem, però clar, si portava dos dies o tres a la setmana allà a Barcelona, tal com ell anava, amb els estudis, i vam... com a pares van veure que no era moment, i si ell es vol, ho serà aquell any, ho serà enguany, ho serà l'any que ve, si deia així. El que passa és que, bueno, ell s'ha de comportar una mica amb el seu comportament, perquè futbolísticament, no, perquè si el meu fill crec que ho fa molt bé, el que passa és que ho mata la boca. Ho mata...
Parla massa.
Massa. Un perquè no parla i l'altre perquè parla massa.
Ho tens mal repartit. Mal repartit.
Sí, home, ara el tenim expulsat, el van expulsar amb tres partits.
Ostres.
Sí, perquè sabeu que va passar el pare nostre amb l'àrbit.
I quan, en quina categoria està ara?
Està infantil,
ha de ser
un any.
S'ha de controlar una mica...
La primera divisió, el camp de... No, bueno, una mica de raó potser la té, però el callar ja me'n sap, jo ja ho he tingut de fer quan se va acabar el partit callar i s'acaba la història, no? Però, bueno, ell és RQR...
Han de corregir aquestes coses, eh?
Sí, bueno, ja nosaltres ja vam dir que... Bueno, nosaltres vam... Bueno, hi havia un càstig de tres partits per la federació i sa mare i jo vam parlar de significar en dos més, però, bueno, també considerem que també és perjudicial per l'equip, però, bueno, s'ha de comportar la pròxima vegada que ho faci, haurem de prendre mesures, perquè això no ho és. És un gran jugador, i la gent ho diu, de la gent que el veu, però que ho mata la boca. I això és el pitjor que pot tenir un jugador.
Bueno, després de conèixer els Guiu, hem conegut una mica de cadascú. Bé, doncs nosaltres seguim avançant. Hem de fer el repàs a la resta de la jornada de la segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Jesús Catalonia 1, Valls 2.
Victòria de Unió Esportiva Jesús Catalonia a casa amb la visita del Valls. Tot i la intensa pluja d'ahir dissabte, tots dos equips van a la recerca del gol i el primer va arribar al minut 23 amb un error de la defensa vallenca que acabava amb una diana de Boris en pròpia porta per fer pujar el primer al marcador a favor del Catalonia. Al segon temps, tot i que va començar amb domini local, es va produir un gir de la situació i és que Gerard Gomacamps establiria la igualada al 56 obrint el partit. Finalment, al 78, Eric Martí faria l'1-2 amb un gran llançament des de fora l'àrea. Tot i que els del Baix Ebre ho van intentar al tram final, el marcador ja no es va moure.
La Cava 0, Remolins Vítem 3.
El Remolins Vítem segueix amb la gran dinàmica a domicili i en aquesta nova jornada ha tornat a sumar els 3 punts en el derbi al camp de la Cava. Per la seva part, el conjunt Cabero no troba la fortuna a casa i aquesta tarda ha vist com el Remolins li feia 3 gols. Un doblet d'Àngel als minuts 22 i 55 i un altre gol d'Edgar als darrers minuts del duel.
Alcanar 3, el Perelló 1.
L'Alcanar abandona la zona de perill després de superar el Perelló en un nou encontre a casa en un duel molt marcat per l'actuació arbitral. Amb 3 expulsions per a l'equip visitant, el Perelló, 2 jugadors i l'entrenador Josep Boyer. Ximeno ha obert la llauna al minut 28 i han seguit els gols de Raúl Bates al 69 i d'Adrià Balcells al 83 per retrobar-se amb el triomf després de 3 jornades. Amb aquesta derrota, el Perelló trenca amb la gran ratxa dels darrers partits.
I per acabar, Tortosa 4, la Canonja 1.
El Tortosa ha sumat els 3 punts aquesta tarda al municipal Josep Otero amb la visita de la Canonja al conjunt de la capital del Baix Ebre. Ha protagonitzat un gran duel contra el conjunt tarragoní que va iniciar Javi Asín al minut 10 amb el primer gol de la tarda. Al 28, el Tortosa ampliaria distàncies amb una diana de Joel. Al segon temps, els visitants retirarien distàncies a través de Jaime Pedra. A la recta final, Javi Asín signaria el doble particular per fer pujar el 3-1 i sentenciaria Pau Balmanya al 89 amb el 4-1.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la segona catalana, grup 6è. Nosaltres anem ràpidament a la publicitat abans, però hem de fer un cop d'ull al Facebook. Tenim més comentaris que ens arriben en quant a la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi. Està causant sensació la visita d'Àngel Guiu al
professor. Són bones o no? Són bones. Ah, bueno. Però els de divendres...
Seguim. Raül Montaner diu, per això estem lluitant jornada a jornada i al final de la temporada donarà el resultat que els jugadors volem.
Que vingui més a entrenar.
Hi ha un gran grup, molt bon ambient, i allí anem. Un, dos, tres, ginestar. Joan Font, pel que es veu tots els teus súbdits,
Los teus amenaçats.
El líder.
El banquillo tot.
El líder.
Tenim un furer aquí també, doncs... Pues... Joan Font, a part del Godall, que juga a una altra lliga, serà un dels candidats, com Benissanet, Campredó, Jesús, Tivenys i Ebre Escola... Lliga molt igualada, on cada partit són més de 3 punts, som una bona pinya, ho donarem tot el camp, està lluitant fins al final.
Home, Godall versus Sénia.
Bernat Galvany, s'ha de seguir lluitant i queda molta lliga, però amb les ganes que tenim i el bon ambient que hi ha al vestuari aconseguirem tot el que ens proposem. Vamos, Yellow Bulls. Cristian Barberà, se deu sentir una miqueta malament i ha tornat a contestar.
No s'empadi, el Cristian.
No, no, i tant que no. Lo Godall té un equipàs, però segona volta ho tindrà difícil fora de casa. Suposo que refereix al
sí,
factor camp.
El camp sí. Uh-huh.
I per últim, David Mosseguí, equip sobrat de qualitat, però de moment veig una cosa només a millorar, i és que s'ha de guanyar fora de casa, visca Ginestà.
Bé, després en parlarem del Ginestà, òbviament, perquè està fent una mica... una de cal, l'altra d'arena, eh? És a dir, que uns resultats una mica estranys a vegades. Després en parlarem a l'apartat de quarta catalana. Per cert, ha sonat el telèfon, era Sánchez, que comentava que se n'alegrava moltíssim que avui estigués Àngel Guiu amb nosaltres i que donés records i molts ànims amb el Ginestà per si aconseguiu l'ascens.
Però això,
tot això m'ho ha dit en un minut.
Has entès? Però sí, està bé. Bien, Sánchez, bien.
Bé, doncs... Paraules d'Àngel Guiu, sí senyor. Bé, nosaltres anem a la publicitat. Recordin que encara estem pendents de l'entrevista amb Miquel Pérez, després de la publi, Xavi.
Sí, mos ha comentat que estava per Maials, estàvem baixant, així que, quan arribaran a casa tot ho farem més tranquil·lament, trobo, no?
I tant, serà el millor.
Per Maials, bueno, clar, que la veritat de jo, clar, la plantilla és de Lleida, clar.
Sí, hem anat per allí.
Lleida deixa tot.
Ho passa per allí.
Bé, doncs, la veritat és que estem pendents d'aquesta trucada amb el Miquel Pérez, president del Futbol Club Açó, que ens parlarà sobre aquesta victòria, òbviament, d'avui mateix contra el Figueres. També, òbviament, l'entrevista va dirigida pel partit contra el Castelldefels del passat dimecres i de l'eliminatòria en Copa Catalunya. De seguida en pararem, abans però anem a la publicitat. Són les 11 i 2 minuts. Escolten Dins Estadi, no s'ho perdin.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestà. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tant nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestà. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Respira. Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-ns. Segur que en sortiràs satisfet.
Jogafi Perruquers, la teva perruqueria unisex amb Móra d'Ebre i a Ginestar, amb 15 anys d'experiència, professionalitat i modernitat.
Si no saps com canviar de look, nosaltres t'assessorem. I si prefereixes mantenir el teu estil, nosaltres te'l respectem.
I ara, a més, nou servei de pedicura i manicura amb esmalt de gel. A Jogafi ens hem especialitzat en la perruqueria emocional, tot per la gent que vol estar sempre a l'última.
Jogafi Perruquers, al carrer Bonaire de Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 15 31. I a Ginestar, al carrer del Pou 9. Telèfon 977 40 91 44.
Jogafi Perruquers, l'opció més intel·ligent per al teu cabell.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat, negre i rosat, de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'herbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Art Moble Centre, 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat, cerveses afruitades i suaus, cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar, telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí. Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 0102.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries?
T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són les 11 i 8 minuts, seguim avançant al nostre programa de Dins l'estadi d'aquest diumenge 17 de novembre, avui amb Àngel Guiu d'invitat al programa 151, amb el Xavi Salvador, també la Judit Bru. Anem a fer un repàs ràpidament a la tercera catalana, grup 1, jornada número 11, amb els següents resultats.
Resultats i classificació.
N'hi ha hagut pocs, per tant anirem per feina. Olímpic Móra d'Ebre 3, Batea 2.
L'Ametlla de Mar 2, Vilalba 3.
I Ulldecona 4, Aldeana 0. Ha quedat molt cura això, realment, eh? Bé, s'han suspès el partit Móra Nova la Sénia, Camarles Flix, Horta Sant Joan Santa Bàrbara, Sant Jaume d'Enveja al Canavé, Remolins Vitembe Corbera d'Ebre i Pinell del Tebre. Tots aquests suspesos per la pluja i inclús també per la neu, com és el cas del partit entre l'Horta de Sant Joan i el Santa Bàrbara. Amb una imatge totalment una postal de Nadal, eh? Semblava el camp de l'Horta de Sant Joan, també el del Gandesa en dissabte. Bé, la classificació després d'aquesta jornada, si podíem dir que ha passat aquesta jornada o no, perquè efectivament només han disputat 3 partits, la resta imagino que es disputaran al pont de desembre, s'aprofitaran per a recuperar alguns partits. L'Ulldecona i el Camarles ara mateix lideren la classificació. L'Ulldecona, que de moment es situa com a líder amb 22 punts, Camarles mateixos punts, 22, situa segon. El Batea, després de perdre el camp de l'Olímpic, és tercer amb 21, els mateixos que el Corbera d'Ebre, 20 per al del Tebre, 19 per al Flix, Olímpic Móra d'Ebre 8è amb 17 punts, el Pinell 9è amb 16, Santa Bàrbara 13, Móra Nova i Horta de Sant Joan amb 12 punts cadascun, 11 per al Sant Jaume d'Enveja a l'Ametlla de Mar, 10 per a la Sénia i en zona de descens, 8 per al Vilalba, 7 per a l'Alcanar i un punt per al Remolins Wittenberg, que tanca la classificació. És una classificació un pèl fictícia, ja que hi ha molts partits que no s'han disputat aquesta jornada, per tant, haurem d'esperar unes quantes jornades per acabar-la d'actualitzar realment, com ha acabat tot plegat en aquesta tercera catalana. Bé, de seguida us expliquem com han anat aquests partits, els tres que s'han disputat, Olímpic, Móra d'Ebre, Batea, Ametlla de Mar, Vilalba i Ulldecona, Aldeana. Abans, però, volem parlar amb el Ximo Soler. Ell és el delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres a les Terres de l'Ebre. Us ho hem explicat a l'inici del programa, que parlaríem amb ell perquè ens expliqués una mica quina és la situació i quin és el procés que es du a terme per part dels clubs, també per part de la federació, quan a causa de les inclemències meteorològiques, com és el cas de la pluja o la neu que ha caigut aquest cap de setmana, s'han de suspendre tants i tants partits. El tenim via telefònica. Ximo Soler, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, grau.
Bé, doncs imagina que molta feina aquest cap de setmana, no?
Ah, sí, sobretot el dissabte del matí.
Sí, no?
A partir ja de les 9 del matí allò ja va ser un caos, podríem dir.
Bé, en total, Ximo, ens podries dir quants partits s'han suspès aquest cap de setmana?
Sí, contra el futbol base, tercera catalana, quarta catalana, sí. 35 partits.
35 partits s'han suspès?
Sí.
Doncs
sí.
És com si fos una jornada, bueno, pràcticament una jornada sencera.
Sí, nosaltres aquí teníem sobre, aquest cap de setmana teníem sobre el 75, doncs podríem dir que un 50% suspès.
Clar, a causa de la pluja i la neu, òbviament, els que s'han de disputar en camps de gespa artificial no tenen aquest problema. La gespa artificial, sens dubte, l'avantatge que té és que quan hi ha aquestes inclemències del temps, doncs no et permet suspendre el partit, es pot dur a terme igualment, però sí que és veritat que tots els que són camps de terra, camp de gespa natural, tot això, Ximo, suspès. Totalment.
Sí, d'aquests 35 partits, doncs un 75-80% eren camps de terra o veig es fa natural.
I avui volem parlar precisament amb el Ximo, com dèiem, el delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres a les Terres de l'Ebre, perquè moltes persones potser desconeixen una mica quin és tot el procés que s'ha de seguir. Òbviament els clubs sí que ho sabran, perquè són els que han de fer aquests passos, però jo crec que molts jugadors, inclús molts aficionats, exactament, no coneixen el procés exacte que se segueix durant aquests dies, aquests caps de setmana, que la pluja, que el vent o que inclús la neu, doncs, fa suspendre tants partits. Explica'ns una mica, Ximo, quin és el procés que s'ha de seguir per part dels clubs quan el temps et fa una mala passada, com aquest cap de setmana, com aquesta jornada, el procés que segueixen.
Sí, bueno, en principi hauríem de distingir quan és un partit normal, qui té la potestat de suspendre un partit només és l'àrbit. Mm-hmm. Ara bé, quan hi ha una situació com aquesta cap de setmana, nevades i pluja a gran part del territori, el que se fa és, en principi, el club local és qui es posa en contacte amb l'equip visitant, després per comunicar-li que és difícil disputar el partit. Mm-hmm. Llavors, a vegades els dos se posen d'acord i que no hi ha cap problema, me truquen els dos a mi, m'envien un correu electrònic dient que estan els dos d'acord, jo automàticament truco l'àrbit i ja suspenem el partit directament.
És a dir, que tu ets la persona que coordines una mica tots els problemes que pugui haver de logística per a disputar aquest partit.
Sí, sí, o sigui, en principi sóc el representant de la federació, podríem dir que sóc una espècie de notari que dono fe que els dos clubs s'han posat d'acord i que manifesten la voluntat de no disputar el partit. Més que res, que si hi hagués algun problema, jo sempre podria dir que sí, que he parlat amb els dos clubs i que hi ha un correu electrònic que demostra que el partit s'ha suspès prèviament.
Bé, la veritat és que...
Sí, automàticament ja em poso contacte amb l'àrbit i així evitem el desplaçament dels clubs, s'evita el desplaçament de l'àrbit i també ens estalviem unes petites despeses de desplaçament que s'ha de pagar, evidentment, a l'àrbit si va a un partit a suspendre el partit.
Perquè una vegada l'àrbitre està al camp i també es presenten els dos equips, llavors ja la potestat és totalment per a l'àrbitre.
Correcte, sí. Si una vegada que l'àrbitre està al camp, és únicament ell que és qui decideix si disputar el partit o no. Sí.
Bé, doncs imagino que això és una feina força laboriosa, perquè una cosa és que se suspenguin un parell de partits, no, fins aquí cap problema, també hi haurà caps de setmana que no hi haurà gaire feina, Ximo, però caps de setmana com aquest, la veritat és que deu ser força agobiant.
Sí, el divendres ja quan vaig veure les previsions meteorològiques ja m'ho imaginava, perquè és que poques vegades falla. O sigui, quan donen hi ha neu i aigua i vent, saps que aquest cap de setmana, sobretot el que és el dissabte, perquè és quan tenim la majoria de partits, és que és tirar un caos. I efectivament va ser així, ja t'ho he comentat, de 9 a 12, vull dir, el telèfon no parava de sonar. I no sé, em vaig comptar per curiositat les llamades que portava, sí. Vaig comptar més de 60. 60 en qüestió d'una hora. Sí, imagina't.
Déu-n'hi-do, trucada per minut.
Sí, vull dir, inclús estava parlant amb algú i ja sentia el telèfon que m'estava entrant una altra llamada, vull dir, allò va ser un caos.
Bé, a més, Ximo, ara els partits que s'han suspès, s'han de posar d'acord els mateixos clubs per a disputar-los o la federació obliga a recuperar-los el més aviat possible, és a dir, per al pont?
No, en principi són els clubs que s'han de posar d'acord. El que sí que l'única normativa que hi ha és que la primera, abans de començar la segona volta, tota la primera volta ha d'estar actualitzada, és l'única premissa que hi ha.
Vale, aquesta és la condició que hi ha.
És l'única condició. A partir d'aquí són els clubs que es posen d'acord. Llavors ho comuniquen a la federació i la federació dona l'aprovació. En el cas que els dos clubs no es posin d'acord, llavors qui decideix és la federació.
Efectivament.
Hem posat una data.
Una altra cosa, Ximo. Una vegada l'àrbitre ha arribat ja al camp, després pot decidir, com dèiem abans, l'àrbitre, si encara que el terreny de joc estigui molt malament, si l'àrbitre diu que es juga, es juga.
Sí, a veure, jo la primera...
Ens hem trobat, per exemple, un cas aquest cap de setmana, que és el partit del futbol base entre el Flix i l'Olímpic de Móra d'Ebre, que es va dur a terme el dissabte, amb aquella aigua que queia, i es va jugar, perquè l'àrbitre doncs va dir que així havia de ser, que s'havia de jugar.
Sí, a veure, jo puc dir que com a exàrbitre, jo el que feia era, primer que els clubs se posessin d'acord, els dos equips s'han de posar d'acord. Si ells no es posen d'acord, llavors jo tinc que decidir jo. Però aquesta primera la traslada als àrbits. Vull dir, si els dos equips estan d'acord en suspendre el partit o en jugar-lo, són ells qui decideixen. Claro, si n'hi ha un que diu que sí i l'altre diu que no, ja has de prendre tu la decisió. Clar, sempre hi ha algú que estarà content i l'altre no estarà content. Això no ho podem evitar-ho.
Hi ha un...
Repeteixo sempre, primer és donar prioritat a la decisió dels dos clubs, que es posin els dos d'acord.
Ximo, hi ha algun temps de marge? És a dir, per exemple, fins quina hora el club té temps per a trucar-te tu, en aquest cas, i dir, mira, volem ajornar el partit perquè està caient aquest ego, perquè ha nevat, o perquè el camp està en males condicions, o perquè fa vent. Fins quina hora els clubs tenen temps de fer-ho?
En principi, reglamentàriament, no hi ha res establert. Jo sempre, quan me truquen, o quan fem la reunió a principi de temporada, els dic, a veure, vosaltres imagineu que el partit lo teniu a les 12 del matí. Clar, si l'àrbitre que està mitja hora abans, són 11 i mitja, doncs calculeu mitja hora, tres quarts de desplaçament. És a dir, l'ideal seria màxim dues hores abans. Perquè, clar, una vegada l'àrbit ja ha sortit de casa, i clar, jo no puc fer tornar-lo cap atràs. Després, reglamentàriament, no hi ha cap tant. No hi ha cap hora.
Bueno, doncs, Ximo, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Sé que ha estat un cap de setmana intens de treball. Sí. Però bé, el Ximo, que per cert, ens ho deia ara mateix, exàrbitre, crec que vas estar fins a segona B, xiulant?
Bueno, vaig estar a primera catalana, el que passa que van les categories, ja podies anar d'assistent a segona B, sí.
Vas estar d'assistent a segona B.
A segona B, correcte.
Bueno, Ximo, què em penses del nivell de l'arbitratge que tenim avui en dia al futbol ebrenc?
Bé, cada vegada és més jove. Vull dir, s'està apostant molt per la gent jove. De fet, ja es pot veure pels camps de futbol, sense anar més lluny, en 15 dies mos tornen a entrar 15 àrbits nous. Sí, podria dir que la mitjana d'edat són 18-19 anys. S'està apostant per aquí. Passa que, clar, formar un àrbit és bastant difícil, ho vas formar a base d'experiència i experiència d'aquells a base de partit.
De anys.
El nivell, jo crec que és prou bo. Veure, si tenim dos àrbits a tercera divisió i dos àrbits a primera catalana, el nivell és acceptable. Algú podrà dir, ostres, els àrbits no són bons o són dolents, clar, però objectivament, el nivell arbitral és molt bo. Primer en qualitat i després en quantitat, perquè estem a punt d'arribar a 70 àrbits, quan aquí a les Terres de l'Ebre sempre havíem sigut 35, és a dir, hem doblat el número d'àrbits. I mai s'havien tingut dos àrbits a tercera divisió. Per tant, objectivament, nivell satisfactori.
Bé, doncs, Ximo, no t'entretenim més. Des de Roquetes, que ens ates el Ximo Soler, delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres de les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i fins la propera.
Sí, la propera, quan pugui, seu.
Molt bé, perfecte, una abraçada. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit, adéu.
Bé, doncs el Ximo Soler, que ens explica una mica quin és el funcionament tot plegat quan succeeixen aquestes coses, Àngel, que sempre és complicat, no?, saber qui ha de trucar aquí, a quan i tot això, no?
Bueno, ja és el que ha dit ell, hi ha un procediment, sí. I nosaltres aquest cap de setmana vam tindre una mica problemàtica amb això, perquè al veure l'aigua que havia caigut, jo vaig trucar a l'expresident del Montells, el Toni Ruiz, que ara està com a... també és el vicepresident del Jesús i Maria, el vaig estar trucant, només amb nota informativa, com estava allà baix, si havia plogut molt, em va dir que sí, que déu-n'hi-do, i acabat, clar, a veure, doncs, que no jugaríem allà, i bueno, ens vam ficar en contacte amb el Montells, però el Montells no es va dir, diu, no, que no, que és l'àrbitre que ho ha decidit. I ens van dir, home, però no ens facis baixar aquí baix, perquè sabíem que no jugaríem, perquè és un camp de gespa natural, a més està molt malmès el del Sant Jaume, perquè juguen els dos equips del Sant Jaume, més el Montells, més el futbol base, sí. I ells volien que nosaltres anéssim allà baix. No, no, nosaltres, és l'àrbitre que ho ha decidit. Clar, si tu no et presentes, els tres punts són per l'equip local, o per, en aquest cas per l'equip que no s'ha presentat, lògicament. Però, bueno, acabat, resulta que l'Ajuntament de Sant Jaume va ficar mans a l'assumpte i va prohibir, o sigui, no va autoritzar el joc a cap equip del Sant Jaume. En aquest cas, lògicament, tampoc no podia permetre-ho al Montells. I així es va acabar, que acabat, doncs, el Montells va fer un correu electrònic en aquest cas al Soler o a la Federació o al Col·legi d'Àrbitres, doncs, bueno, que se suspenia el partit perquè no es podia practicar l'esport del futbol, i bueno, que se va comunicar al Ginestar i, bueno, i així es va acabar.
Va acabar.
I ara, doncs, ara a esperar si es juga ara...
Trobareu pel pont o no?
Pel pont, bueno, no sé, això és el que ha dit ell, s'ha de ficar d'acord els dos clubs i després buscar una data. El que sí que està clar que abans d'acabar la primera volta tot està de net.
Sí. Efectivament, el pont és una bona data per a recuperar tots aquests partits que no s'han jugat.
Però és un problema per molts equips.
Com diu l'Àngel, és un problema perquè molta gent, també és veritat que aprofita, una vegada que no hi ha jornada, que no hi ha lliga, que la gent se'n va de vacances uns dies...
Molts tenen coses emparaulades, o si cauen les primeres neus, molts aprofiten per anar a esquiar, tots són nois joves i tot, i és lògic perquè molts ja saben, doncs, que millor no hi havia partit i tot això, i aprofiten aquesta benentesa d'aquestes festes per sortir. Però, bueno, veurem com ho solucionem i suposo que trobarem alguna fórmula per solucionar-ho i acabar la primera volta amb els partits tots resolts.
Molt bé, doncs nosaltres hem de donar pas ja als partits que s'han disputat aquesta setmana, la tercera catalana. Comencem pel derbi entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Batea. Som-hi!
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre. Club de Futbol Batea.
En línia, Joan Vallès.
Bueno, sí, és poc premi, però suposo que també pel treball de l'Olímpic, suposo que ells també poden pensar que són merescuts, s'han merescut, no? Després del desgast que també han fet i que el temps com s'ha ficat, pues, també penso que són dignes guanyadors. Nosaltres sí que penso que la primera part ha sigut més d'ells, i han sortit amb molta intensitat i han tingut, pues, de seguida s'han posat per davant el marcador, penso que la primera part, i esta segona part, pues, ha sigut clarament nostra. Per ocasions, pues, potser sí que nosaltres, pues, hem disposat de moltíssimes ocasions, pues, per emportar-nos algun gol més, inclús l'empat, com a mínim l'empat. Però, bueno, també cal dir que després, pues, claro, ells en quedar-se en un home menys, i que per mi l'expulsió és justa, però, bueno, quedar-se en un home menys, pues nosaltres hem intentat apretar, però, bueno, al final no ha pogut ser, són d'estos partits que pareix que la pilota no pugui entrar a última hora, bots i rebots, i no ha pogut entrar en cap moment. Res, felicitar l'Olímpic, que considero que té un molt bon equipet, i nosaltres a continuar endavant.
En línia, Rafael Castellví.
Sí, posa molt, un partit molt intens, molt, se mos havia ficat bastant bé amb un 3-1 la primera part, i llavors, bueno, amb dues jugades, bueno, ja el penalti no hi ha res a dir, jo no ho veig, si l'àrbit pita penalti, però la targeta roja potser és una miqueta massa rigorosa, perquè, bueno, sí, se sent lo top, però llavors n'hi ha hagut dos o tres que també i no els ha tret, però, bueno, el partit ha sigut molt intens. Lo Batea, un equip que, bueno, al final s'ho ha cregut, i bueno, el que està clar és una cosa, que els meus, no els hi puc dir res als meus jugadors, s'han entregat a tope, s'han buidat, i felicitar-los només per la victòria i pel treball que han fet.
B, Bé, doncs, paraules dels tècnics en el partit d'aquesta tarda entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Batea. Felicitar al tècnic de l'Olímpic, a Rafael Castellví, que avui feia 52 anys, eh? És a dir, que bona victòria del seu equip i 3 punts més. Avui ja havíem el micro...
Avui sí, passa, que... avui sí, xiquet.
Sí, no pares.
Me'n tropeço tot el rato.
Aquesta panxa que tens.
Bé, doncs, Olímpic 3, Batea 2, partides entre dos equips que en cap moment han renunciat a l'atac i han ofert un bon espectacle, tot i les condicions meteorològiques que s'han donat aquesta tarda. La veritat és que s'ha viscut una primera meitat amb molta intensitat i amb ocasions i arribades des del primer minut de joc fins a l'últim. Només començar els 2 minuts de joc, el Batea ha reclamat un possible penal sobre David Bes i a poc després, l'arribada de l'Olímpic, la primera del partit, Sergi Anguera es quedava sol davant l'Obanell i el davanter Morenc definirà per dalt amb una bona vaselina. Era l'1-0, però ràpidament el Batea ha reaccionat i al minut 9, gràcies a un xut de Christian des de fora de l'àrea que ha sorprès a Marc, els de Joan Vallès han aconseguit l'empat a 1. Però al quart d'hora de partit arribava el golaç de la tarda. Sergi Vila recull una pilota a la frontal de l'àrea i amb un xut potentíssim l'ha enviat a l'escaire. La pilota ha fet un moviment estrany i ha sorprès a Obanell, que no ha pogut fer absolutament res per evitar el segon gol de l'Olímpic. Gran gol del Sergi Vila. Durant gran part del primer temps, tots dos equips han gaudit ocasions per ampliar el marcador, però en canvi seria l'Olímpic qui en l'última jugada de la primera meitat aconseguia ampliar l'avantatge situant-se amb un 3-1 gràcies al gol d'Ignasi després d'una bona acció individual. Ja a la represa i sota una intensa pluja al municipal de Móra d'Ebre, el partit ha canviat força. L'alternança de la primera meitat ha donat pas al domini del Batea, que ha desplegat un gran treball físic que al final acabaria sense recompensa. Durant el segon temps, l'Olímpic pràcticament no ha xutat a porteria. Sí que ho ha fet en canvi el Batea, i a més amb insistència. Però l'Olímpic, ja ho saben, té una arma que pocs equips tenen en aquesta categoria. Es tracta de Marc Castellví, que avui, de nou, ha tornat a ser fonamental per a que els 3 punts es quedessin a casa, amb intervencions decisives, tant a la primera com a la segona meitat. El Batea ha posat encara més emoció al partit al minut 63, quan Christian feia de penal el 3-2. Un penal amb força polèmica. El jugador del Batea, Roger Sunyer, rep una puntada de peu a la cara en una acció embolicada dins l'àrea i l'àrbitre, en primera instància, assenyala lliure indirecte. El cas és, però, que després el col·legiat ha canviat d'opinió i ha acabat assenyalant penal a favor dels interessos del conjunt de la Terra Alta. Christian Vallès, com dèiem, no ha perdonat la pena màxima i ha fet pujar el que aleshores era el 3-2, que acabaria sent el postre definitiu. Però la polèmica no acabaria aquí perquè uns minuts més tard, al 71, Jordi Moya ve a la roja directa després d'una falta sobre Agustí, una acció molt protestada també per part de l'Olímpic, que ha hagut de jugar els últims minuts amb 10 homes i s'ha encomanat de nou a Marc, que ha resolt totes les complicacions dins l'àrea. L'acció de Moya és una jugada que Agustí està uns metres fora de l'àrea, d'esquenes a porteria. La pilota no estava en joc, Moya li fa una punta de peu per darrere a Agustí. Sí que s'ha sentit bastant quan ha xocat contra la cama de l'Agustí. Agustí ha caigut al terra i Moya doncs, ha vist la roja directa. No s'ha pensat dues vegades l'àrbitre, un pèl rigorosa pot ser, però bé, en aquesta ocasió crec que si hagués ensenyat l'àrbitre groga al jugador de l'Olímpic ningú hagués dit res. Però bé, és aquesta acció que ha deixat a l'Olímpic en els 10 homes, els últims minuts de partit, és a dir, els últims 20 minuts més o menys l'Olímpic ha jugat amb un menys, però al final, com dèiem, 3-2, victòria per a l'Olímpic, victòria molt treballada i importantíssima per tal de seguir escalant posicions per al conjunt de la capital de la Ribera d'Ebre. I per al Batea, la derrota ha estat massa càstig, s'ha merescut alguna cosa més, el conjunt de la Terra Alta. Al final, però, els 3 punts que es queden a Móra d'Ebre. La propera setmana toca en els següents partits. La Sénia Olímpic Móra d'Ebre, un Olímpic que ja recupera a Carlos Tavera després de la sanció de 4 partits, però perd per contra a Jordi Moya per l'expulsió d'avui. I el Batea, que s'enfronta contra el Pinell. Tenim un bon derbi de la Terra Alta la propera setmana al grup primer de la Tercera Catalana.
Bueno,
aigua dins l'oficina, imagina't.
Com que no n'hi ha prou fora.
Menys mal que la tenim portat dins per aquí, eh? Si no...
Anem a publicitat o què?
No. Vinga, doncs, seguim avançant que tenim més partits que explicar-vos.
Vinga, va.
Futbol Club Vilalba.
En línia, José Luis Poley.
Bueno, pues un partit en què els dos equips no jugaven bastant, perquè l'Amella meten 11 punts, però està per allí, però bueno, Villalba ens ho jugàvem tot, perquè si no ens hem quedat aforats a la taula, i la veritat és que avui el Villalba ha fet molt bon partit, hem començat jugant bastant bé a futbol, que ens costava molt, i bueno, ens han ficat per davant a la primera part 0-1 al marcador, ells se'n queden 10 a la mitja part, i després l'actitud de la vella és una part, han sortit a córrer, han treballat moltíssim, ens han empatat dos vegades, nosaltres ens han ficat dos vegades per davant al partit, ells ens han empatat dos vegades, bueno, i al final una mica pues, han tingut més sort nosaltres que ells, han fet el tercer, bueno, ha sigut a una part molt bon partit, perquè hi ha hagut bastantes ocasions per les dues parts, bueno, jo crec que al meu punt de vista que el Villalba s'ha mereixut guanyar avui.
Bé, doncs, victòria del Villalba, Mella de Mar 2, Villalba 3. Victòria importantíssima del Villalba, que avui ha aconseguit 3 punts importants al camp de la Mella de Mar. Els de José Luis Polell avui han fet una gran primera meitat. Fruit d'això, se n'han anat al descans amb un 0-1 a favor, gràcies al gol de Gilabert als 28 minuts de joc. Marcador amb el que s'anava a la mitja part. A més, la Mella es quedava amb 10 homes abans del descans quan Robert veia la segona groga al minut 41. Tot i això, a la represa, els homes de Narcís Laboria han aconseguit igualar el partit gràcies al gol de Diop al minut 56. Però, de nou, Gilabert aconseguia posar el Villalba per davant amb l'1-2 al minut 70. L'alegria li duraria ben poc, però els de Polei, que veien com al 73, altre cop Diop, feia l'empat a 2. Però el gran partit del Villalba havia de tenir un final com correspon. En aquesta ocasió, Marc Meseguer aconseguia el 2-3 definitiu al minut 77, que sentenciava el partit i completava el gran treball del conjunt de la Terra Alta. La propera setmana, Mora la Nova Villalba. Un partit que es juga a Mora la Nova. S'ha canviat l'ordre de l'encontre. Per tant, proper dissabte, Mora la Nova Villalba, 4:45 de la tarda, aquest també gran derbi, aquest gran partit al grup primer de la Tercera Catalana. Anem a fer el repàs a la resta de la jornada d'aquesta categoria. Tenim només un partit, però que el repassem de seguida.
El repàs de la resta de la jornada.
Ulldecona 4, Aldeana 0.
Victòria de l'Ulldecona en el partit contra l'Aldeana, on els falduts han estat clarament superiors. El duel ha començat amb dos gols matiners de Roberto Márquez al minut 3 i de Yacine al 6. A partir d'aquí s'ha produït un ensurt, i és que el jugador local Roberto Márquez ha sofert una lesió que ha aturat el joc durant més de 20 minuts amb l'arribada dels serveis mèdics. Segons el president de l'Ulldecona, Mario Subirats, Márquez sembla ser que té trencat un lligament al turmell. Amb la represa del joc ha continuat el domini dels locals amb un doblet de Santi Fibla, amb la transformació d'una pena màxima al 41 i el 4-0 definitiu al minut 56.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de la resta de la jornada del grup 1. Anem ja cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Unió Astorga 3, La Pastoreta 2.
Alhambra de Reus 2, Falset 1.
Alcover 3, Salou 2.
Sant Pere i Sant Pau 1, Montbrió 1.
Maspellicer 4, Cambrils United 4. Perdó, Maspellicer 5, Cambrils United 4.
Vilaseca B 0, Camp Clar 1.
I les Borges del Camp 2, Salauris Futbol Club 2. S'han suspès dos partits en aquest grup, el grup segon de la Tercera Catalana, l'Espanya Canonja Hospitalet de l'Infant i el partit entre el Bonavista i el Racing Club de Futbol Bonavista. El derbi de Bonavista s'ha suspès també per la pluja. Cal destacar en aquesta classificació 26 punts per al Camp Clar, que és el líder de la taula. L'Hospitalet de l'Infant, tot i no jugar, és segon amb 25, 22 punts per al Vilaseca, i el Falset Esportiu, que el trobem després de la derrota d'avui, se té classificat amb 18 punts. En zona de descens, 9 punts per a la Unió Astorga, 6 per al Sant Pere i Sant Pau i 5 punts per a les Borges del Camp, que tanca la classificació. Bé, doncs, havíem de parlar del partit del Falset, no tenim el Jordi Perelló.
Avui lo del telèfon això no va.
No furula.
Bé, doncs, el Falset que ha perdut per 2-1 contra l'Alhambra de Reus. Nosaltres anirem a la publicitat, abans però hem de fer un repàs al Facebook, a veure com està la nostra pregunta d'aquesta nit. Amb molts comentaris, eh?
Tenim un parell més de comentaris respecte abans.
Estem patint un record.
Hola.
Jordi Sabater Baquer, amb el bon equip que hi ha, segur, i seguint la mateixa dinàmica que porten, ara segur que sí. I Josep González Serrano, gran entrenador i equip en qualitat per assolir l'ascens a tercera, sobradament, que tinguin sort, i l'any que ve a tercera. I fins aquí.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris de la gent que va animant-se, va dient la seua.
Bueno, i està bé, que hi hagi participació. Vull dir, enguany s'ha fet un equip així una mica
Pensa que l'any passat vam acabar anant 9, 10, 8 pels camps, com vaig agafar l'Ginestà, i en guany, això et dic que sempre s'ha de buscar un objectiu i ja està. Camí tercera, si cal la història.
Camí tercera. Bé, és una llàstima que avui seguin suspès molts partits a la tercera catalana, però bé, òbviament sí que no sé si segueix una mica el grup primer a la tercera. Olímpic, Moranova, Pinell, Vilalba...
Quan he parlat amb tu, t'he preguntat el resultat, sé que ho segueixes, perquè lògicament he estat vinculat amb l'Olímpic molts anys, fora 15 o 16 anys he estat aquí a l'Olímpic, i clar que el segueixes, perquè pensa que al futbol base han passat molts jugadors que, si ja n'hi ha un entrenador aquí a l'Olímpic, que ara estan jugant tant a Gandesa com a, lògicament, com a l'Olímpic, com algun que en tingui a Ginestà, i clar, els va seguint perquè, vulguis o no vulguis, ha sigut un motor de treure jugadors per les nostres comarques.
Alguns han jugat a futbol, els altres s'han dedicat al món de la ràdio, no?
Bueno, ja, tu també vas amb el peitit i també tens raó amb això, no? Sí, bueno, quan toquessin coses positives, el que vagi. També hi ha gent que molts s'han perdut pel camí, no? És una llàstima.
Sí, la veritat és que sí, com jo, no?
No, bé, tu no t'has perdut, tu. Sí, esportivament estàs fent també a la ràdio i t'has dedicat a la teva vida. Pels estudis, una carrera i ara estàs aquí, però bé.
És una cosa diferent, però lligada al món del futbol, efectivament.
Ai, sí.
Te costava córrer, l'únic problema que tenia. Però només estrenava botes.
I me lesionava.
I encara li costa ara. No.
també, és veritat. Bé, doncs nosaltres anem a la publicitat. Són les 11:36. Qui ha dit que avui faríem aviat? Qui ho ha dit, això? Encara ens queda programa, eh? Encara hem de parlar de la quarta catalana.
Missió impossible.
Les 12 o menys.
Hem de parlar encara amb el Miquel Pérez, a veure si el telèfon ens respecta ja a l'última part del programa. I també la sorpresa que us tenim preparada, eh?
Ui! Imagina't.
Ui! La sorpresa...
Així ens agafarà el Bermaki.
La sorpresa que us tenim preparada a la part final del programa serà molt curteta, però...
Pues ojo.
Però bé, suposo que ja la coneixereu molta gent, però després us ho expliquem, eh?
Cul d'Estambul.
Vinga, doncs anem a la publicitat, tornem de seguida, aquí a Dins l'Estadi.
Soy!
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino.
Eduard Pino.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
I Judit Bru.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia o psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92.
Restaurant l'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669 89 27 66 o al 977 83 13 46. Visiteu l'economatdelesmines.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. Canal Plus.
I a
això no és tot, perquè a Obanell Reparacions La Màquina som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977 420 657. No esperis més. A Obanell Reparacions de La Màquina tens l'electrodomèstic que estaves buscant.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de mal de caps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
A Mora la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, recta final ja del programa d'aquest diumenge. Havia dit que era una sorpresa, però bé, el mateix protagonista ha desvetllat que li fem una entrevista a part final del programa, per tant, ja, sorpresa no ho és. Fran Carratalà, el nostre company de tots els gols, que es vol presentar a Gran Hermano. Encara no s'han obert el càsting per a Gran Hermano, però ell ja està fent la seva autopromoció. I bé, nosaltres hem volgut parlar amb ell perquè el coneixem i a veure què ens explica el Fran Carratalà. Serà d'aquí uns minuts, la part final del programa, quan ja ho haguéssim repassat una mica tot. Volia que fos sorpresa fins al final, però ell mateix ho ha ficat al Facebook del nostre programa Dins l'Estadi, per tant ja sorpresa no ho és, i la gent ens està enviant missatges per a saber en quina hora és aquesta entrevista.
Quines poques ganes de treballar, és el Gran Hermano.
És a dir, que després parlem amb el Fran Carratalà. Bé, nosaltres abans, però, hem d'acabar de repassar la quarta catalana, grup 20, jornada número 11. Repassem aquests dos resultats que hi ha hagut.
Resultats i classificació.
Bé, queda una mica trist, no? Repassar només dos resultats, però són el que...
Un cada un, ja està.
Godall 5, Ebrescolas 0.
I Escobe 1, Jesús Catalonia B 1.
La resta de partits s'han suspès. El Campredó, Sant Jaume d'Enveja B, Roqueteng B, Bot, Benissanet, La Galera, Xerta, Tivenys, Els Montells, Ginestà i Arnes, Jesús i Maria B. Tots aquests partits s'han suspès. Recordin que la Cava B descansava aquesta jornada. Godall, líder, 27 punts. Seguit del Campredó, que en té 20, i el Tivenys és tercer també amb 20 punts. El Ginestà és quart, amb 18. Està el Ginestà a dos puntets de la zona de descens, és a dir, que l'objectiu està a dos punts només. Després també parlarem del Ginestà, i pel que fa a l'Escó, trobem, per exemple, a la 11a posició, Escobé, 11a posició amb 12 punts. El Benissanet té els mateixos punts que el Ginestà, per tant també està allí a la pugna per aquestes primeres posicions. L'Arnes és 8è amb 15 punts. I bé, doncs el Bot, que aquesta temporada està, ha canviat una mica, 15 classificat amb 7 punts. Una classificació que és un pèl irreal perquè hi ha massa partits que encara s'han de disputar,
Sí, bueno, hi ha molts equips, per exemple, el 27 té dos partits menys, nosaltres ne tindríem, bueno, ells ne tindran tres, nosaltres ne tindrem dos en aquests moments. Mm. Sí, és una mica, bueno, és una classificació irreal una mica, no?
Sí.
Però bueno, és el que parlàvem abans, que queden encara, estem pràcticament a la primera mitja de primera volta, podríem dir.
Queden
encara,
no,
sí, podríem ser, queden segons partits han quedat, però bueno, sí, estem allí.
Molt bé.
Estem allí a punt de solfa.
Sí, sí. Esteu allà a la pugna, que és el que importa, i encara queda molta temporada per endavant, òbviament. Bé, anem a parlar d'aquest partit entre l'Ascó B i el Jesús Catalonia B. Som-hi.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, Ascó B1, Jesús Catalonia B1, primera part amb domini de l'Ascó. Els de Rubén Viudez han pressionat molt amunt des de l'inici i han posat amb dificultats al filial del Catalonia. Al minut 20 de partit, un gol de l'Oriol Viernes ha servit per a inaugurar el marcador, després d'una excel·lent jugada per la banda dreta. A la segona part, el partit ha continuat igual, duent la batuta de l'encontre de l'Ascó, mentre que el Catalonia intentava sortir a la contra per a construir les jugades d'atac i provant-ho també amb xuts des de lluny o a pilota aturada. També cal destacar que a la segona part ha començat millor el Catalonia, que ha apretat en els primers minuts, però no ha baixat la guàrdia a l'Ascó, que amb els minuts aconseguia fent-se amb el control del partit altre cop, inclús més oportunitats d'ampliar el marcador. Però arribaria als minuts fatídics, l'Ascó li acostumen a empatar els últims minuts de partit. Avui, al minut 96, en una falta a la frontal de l'àrea, el Jesús Catalonia aconseguia fer el gol de l'empat a 1 definitiu. Un gol molt protestat per l'Ascó. Primer per la rigorositat de la falta prèvia i després perquè l'àrbitre havia indicat lliure indirecte i el jugador ha llançat directe a porteria i l'àrbitre ha donat com a vàlid el gol. Amb aquesta polèmica s'ha acabat el partit. 1-1 repartiment de punts. No és la primera vegada que l'Ascó se li esfumen els punts al temps de descompte de partit. El proper dissabte a les 12 del migdia, Jesús i Maria B, Ascó B, és la propera jornada del filial de l'Ascó. Bé, ara sí, coincidint amb l'Ascó, tenim ja via telefònica el Miquel Pérez, president del club. Miquel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, doncs ara sí que és possible per fi recuperar aquesta trucada. Teníem el Miquel que estava viatjant des de Figueres cap a Ascó amb aquest viatge de tornada del primer equip. Estàs a casa ja, Miquel?
No, estic al camp. Estàs ara mateix. Sí, hem tingut una parada de la carretera que hi havia un petit accident i fins ara no hem arribat aquí baix.
Vaja. Bé, doncs, Miquel, és una mica tard, però bé, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Precisament parlàvem ara del filial de l'Ascó. Com és aquesta inici de temporada del filial?
Bueno, home, sabíem que seria complicat l'equip nou i en una mica els criteris i els pressupostos que nosaltres fem en quant a jugadors que siguin de casa i els que puguin sortir del futbol base que es vulguin quedar aquí, i conjuntar una mica això sabíem que seria complicat, sobretot la primera part de la Lliga. Mm. Bueno, al marge de circumstàncies puntuals com la d'avui, pues, bueno, pensem que anirem recuperant una mica al llarg de la temporada pues, resultats, intentarem millorar una mica més el que estem fent fins ara, no? Jo crec que amb el treball que s'està fent, que és molt bo, i el Rubén està juntament amb l'Andreu i el Javi estan fent una feina molt interessant, jo crec que pues, arribaran millors resultats, evidentment. Mm.
L'objectiu del filial, Miquel, és aconseguir l'ascens a tercera, establir la tercera o inclús alguna categoria més o no?
Hombre, a veure, ens agradaria, si no esta temporada, en temporades futures, poder estar una categoria superior com a mínim, perquè entenem que de cara al primer equip és important pues, la millor que algun jugador que no tingui alguns massa minuts pues, que pugui jugar algun partit també. Després, de cara als juvenils que puguin sortir de tercer any i que a la millor no puguin estar al primer equip, pues, també que puguin tindre una categoria algo més elevada que la quarta per a poder continuar la seva progressió. I una mica aquest seria l'objectiu, però que és un objectiu que no és immediatament, és un objectiu que nosaltres tenim a mig plaç, i si no és aquesta temporada, pues, intentarem que sigui la següent. Mm.
Bé, doncs en parlarem en una nova ocasió sobre el filial de l'Escó i tot plegat. El que va ser que sí que l'entrevista que et volíem fer avui, Miquel, era sobretot per a parlar del partit d'avui contra el Figueres. Al final, victòria Perú en gol a dos. És una victòria important en un camp difícil com és el del Figueres. I un Escó que ja es posa segon. L'objectiu de la permanència queda ja una mica enrere. No sé si ara toca mirar més enllà, Miquel.
Bueno, en principi està clar que el criteri és el mateix, no? Sobretot primer la permanència. Sí, és cert que ara ja tenim 30 punts, més punts inclús que vam fer l'any de tercera en tota la temporada. I nosaltres per aquesta primera volta pues, havíem pensat que amb 25 o 27 punts ja ens donaríem per satisfets, perquè aquest any segurament, segons com vagin els descensos compensats, igual pues, no sabem si poden baixar 3, 4, inclús hasta 5, sembla ser que poguessin baixar. Llavors, a la millor amb 44 o 45 punts, no, igual no te salves, no? Nosaltres havíem pensat que la primera volta, pues, lo que et diga, no? Pues, entre 25 i 27 punts seria l'ideal per a després la segona pues, afrontar-la amb una certa tranquil·litat. Està clar que els resultats ens estan acompanyant molt. Avui s'ha tret un resultat molt important perquè el partit era complicat, pel camp sobretot, un camp d'unes dimensions molt grans. I evidentment, claro, nosaltres els objectius i els inicials són els d'ara, no? I la permanència, i després, una vegada que la permanència estigui aconseguida, intentar quedar el més amunt possible. Ara estem en una situació realment envidiable, però bueno, no, nosaltres hem de continuar la nostra idea, no? De treball, i si això dona fruits, pues, després ja analitzarem una mica el que som capaços de fer. No?
El que passa és que, Miquel, m'estàs enfocant una mica molt, que la permanència, però clar, ningú se li escapa que l'Escó està fent una temporada brillant. Jo no sé ja si guanyar la Lliga o no, perquè això ja és una altra història, però de la manera que està la Lliga, el play-off tampoc sembla cap bogeria per a l'Escó, no?
No, hombre, a veure, queda molta Lliga per endavant i sabeu perfectament que este món del futbol té a vegades resultats imprevistos i a vegades tens una ratxa bona i després una ratxa no tan bona, no? Evidentment, la dinàmica actual de l'equip és molt bona, l'actitud dels jugadors, el compromís, com estan treballant avui quan s'han ficat les coses difícils, perquè el Figueres al minut 44 ens ha ficat el 1-2 i hem sortit pues, a abonar pel partit i els jugadors estan en una actitud tremenda, evidentment. Si això se pogués mantindre tota la Lliga, evidentment, segurament estaríem parlant d'una altra cosa. Però són coses que no sabem, no? Nosaltres estem molt contents perquè el resultat era inesperat. Nosaltres no podíem pensar estar aquí, no? Vista una mica aquesta primera part, portem 14 partits, i però les coses, si tu mires els resultats, tots són molt curts, 1-0, 1-1, costa molt de fer gols, costa molt de puntuar. Tots els equips te compliquen els partits d'una forma tremenda, i el que passa és que l'equip està demostrant que sap aguantar una mica la pressió, que això potser altres vegades no ha passat, i home, ens fa ser optimistes, però tampoc no voldríem haver de crear falses expectatives, no? Nosaltres hem d'anar una mica pues, a la humilitat que hem anat sempre, crec jo, i intentar sumar. Crec que l'equip està responent molt bé, jo que diria quasi millor del que pensava en un principi, i això pues, evidentment ens porta a un escenari potser diferent, però caldrà veure una mica a poc a poc.
Bueno, i després, Miquel, toca parlar de la Copa Catalunya. Jo crec que ningú, no sé tu, Miquel, però ningú es pensava que potser l'Escó pogués arribar fins a aquestes altures de la Copa, a aquestes alçades de la competició. Va eliminar el Castelldefels aquest dimecres i ara espera Girona o Sabadell. És a dir que, déu-n'hi-do,
sí,
sense...
Sí, home, la veritat és que, a veure, han sigut 4 eliminatòries, 2 d'elles bastant difícils, la de Lleida i la del Nàstic.
Clar.
Després, bueno, el Balaguer i esta setmana amb el Castelldefels, pues, també han dificultats, però bueno, s'ha pogut traure. Bé, evidentment, estem en una situació, jo diria, històrica a nivell de futbol aquí a les nostres tres comarques, no? No pensava, sincerament, que poguéssim arribar tan lluny. Ara toca una eliminatòria complicada, que jo crec que la tenim que enfocar primer per disfrutar una mica del partit i després per sortir, evidentment, a guanyar. Mm. I intentar no sortir a dir, bueno, ja hem fet el que tenien que fer, sinó de sortir a intentar passar aquesta eliminatòria, que evidentment, tant si és Girona com si és Sabadell, serà complicadíssima.
I tant, sí,
però
sí.
Però que ho intentarem, això és evident, no?
A més, Miquel, una altra cosa és que en aquesta Copa Catalunya també servir per a que jugadors que no tenen tants minuts a la Lliga com a més coincideixen que són jugadors de la casa, estan tenint minuts i jo crec que en el partit contra el Nàstic ja van sorprendre a Miguel Rubio, no? Potser? Sobretot l'actuació de Sergi Fuertes, no? Va ser brillant l'actuació del porter del Sergi.
Sí, tant l'actuació del Pere Martínez com a lateral esquerre i el Sergi a la porteria. Mm. No és cap sorpresa, almenys per mi, perquè sabem de la seva valua. Jo crec que el Miguel Rubio els està fent entrar a poc a poc. Jo crec que no vol tampoc precipitar-se i tampoc no responsabilitar-los massa, perquè els partits són molt complicats, sobretot fora de casa, i la pressió és molta. I jo crec que a poc a poc pues, està introduint minuts tant a la Lliga com, evidentment, a la Copa ja està aprofitant per a que juguin més. Han demostrat, a més, que són jugadors d'esta categoria. Per tant, penso que són jugadors claus, no ara, sinó de cara a futur. Per tant, bueno, és també altres jugadors, no? Aquesta plantilla que aquest any s'ha confeccionat, jo crec que una mica potser la diferència en relació a l'anterior precisament és aquesta, no? Que quan hi ha canvis, no es noten tant els canvis. O sigui, el nivell mig de la plantilla és molt similar. Evidentment, només pot anar en temps de convocat, només poden jugar abans de principi, però jo crec que és una mica el que ens està salvant, que quan hi ha baixes per lesions, o com ara que tenim la de l'Edgar, importantíssima, o unes altres, pues, los que surten no es nota tant la diferència. Mm. I evidentment, pues, en els jugadors que tu has nomenat, pues, sí, la confiança total, claro.
Mm. Bé, i ja per acabar, Miquel, Girona o Sabadell esperen a la següent ronda de la Copa Catalunya. Algun preferit?
Bueno, nosaltres no tenim cap preferit. Potser, bueno, si fos el Girona,
sí,
per allò que potser ha estat la temporada anterior bastant millor, pues,
sí, a punt de pujar a la primera, no? Basta.
Mm. Exacte. Potser ens agradaria més pues, una mica per... Primer, pues, bueno, per tindre una mica més el partit més, no sé, més interès, com que pensàvem també fer una petita campanya per a intentar pues, que la gent de la zona i de les comarques ens ajudin a l'equip endavant, pues, bueno, evidentment serà un sorteig i tant si és Sabadell com si és Girona, pues, intentarem, com deia abans, pues,
fer el millor possible,
respondre a les expectatives i a partir d'aquí, pues, a veure què passa.
És a dir, que n'hi ha favorit, però bé, tens una especial predilecció pel Girona, no? Potser?
Sí.
I pel que deies ara mateix, imagino que hi ha alguna cosa preparada, doncs, per al partit de Copa, sigui Girona, sigui Sabadell. Alguna campanya important?
Sí, a veure, tenim temps per pensar, perquè, bueno, tenim, ja avui ens han comunicat que tenim que anar a Barcelona a una reunió de la federació per tractar el partit.
Sí, per a ficar el dia, no, suposo?
Sí, per ficar el dia i tractar alguns aspectes.
Quins aspectes?
Però com que... Si hi ha alguna compensació econòmica o no, si hi ha televisió o no, etcètera. Hi ha una sèrie de qüestions que se tenen que comentar. I l'altra seria també, a veure, sembla ser que les dates seran pues, pel febrer aproximadament, per el que ens han dit. Llavors tenim temps, bueno, simplement és que nosaltres pues, bueno, intentarem fer una mica de, bueno, pues, a veure si podem ficar pues, el camp ple de gent i això ens ajuda una mica a que els jugadors se sentin algo més respaldats. Jo crec que són, a veure, tal que és un aficionat de l'entorn, pues, independentment de que sigui l'Escó, pues, com a aficionat... Pues,
però bon futbol, no? Futbol d'un equip professional.
Exacte.
Miquel, pel que em comentaves d'aquestes condicions, Pot ser que l'Escó rebi alguna compensació econòmica per les televisions? Refereixes a això?
Sí, inclús a la mateixa federació. A lo millor, pues, no sé, nosaltres no sabem si hi haurà o no, perquè alguna compensació hi ha. No sé si és a partir d'aquí o a partir de la
següent setmana, no?
Que després hi ha una semifinal i una final. I això seria com un quart de final, no? Els dos guanyadors de Girona, Sabadell contra Naltros i el guanyador del Figueres, Sardanyola, pues s'enfrontarà contra Espanyol un i contra Barça l'altre.
Per saber-ho, no?
I després serà la final, però bueno, alguna compensació tinc entès que hi ha, però bueno, és un tema que com que nosaltres no hi hem estat mai, doncs no, que
per saber-ho.
Però el que m'han comentat, doncs bueno, anirem a Barcelona i discutirem una mica tots els aspectes i després ja, bueno, a veure què és el que hi ha.
Molt bé. D'acord, doncs, Miquel Pérez, moltíssimes gràcies pels teus minuts que t'hem robat per explicar una mica aquesta actualitat del Futbol Club Bascó. Després d'aquesta classificació, enhorabona per la victòria, per la classificació i també per la posició en què esteu en Lliga. És a dir, que ens seguirem parlant i ho seguirem de ben a prop aquí a dins l'estadi. Miquel.
Sí, molt bé, molt. Sí.
Gràcies, molt bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs, Miquel Pérez, president del Futbol Club Bascó, que ens explicava aquesta actualitat de l'Ascó, pendents, doncs, d'aquest partit de Copa Catalunya, sobretot contra el Sabadell i contra el Girona. És una bona notícia pel futbol de casa nostra, no, Àngel?
Home, sí que és bé. Sí que és una notícia una mica llarga, però sí.
Bé, doncs, dit això, en quant al Ginestà, abans d'acabar el repàs a la resta de la jornada de la categoria, hem tingut el Ginestà que està quart amb 18 punts. Sí que és veritat que la classificació encara està una mica està desvirtuada perquè encara falten partits. Però bé, com veus l'equip? El veus motivat per a seguir amb aquest eslògan que vas implantar a l'inici de la teva arribada a Ginestà, camí a tercera, Ginestà camí a tercera.
Els Yellow Bulls, els veig allí, els grocs,
ja,
els toros
sí,
grocs,
ja
els toros, sí, home, els toros blaus estan a Vinicionet, nosaltres som els grocs, no?
Molt bé.
A veure, sí que els veig motivats, el que també és feina meva, de tindre'ls motivats i que les coses vagin sortint. Lo important és que els dimarts som una mitja de 11-12 jugadors a l'entreno i divendres pràcticament som els 19. I això és molt important perquè hi ha motivació, hi ha ganes, i crec que ha quedat demostrat els partits que juguem a casa, perquè fora ens costa una mica, però a casa, doncs, bueno, ens han picat una mica forts, se juga un futbol, penso que superdivertit i per l'espectador i amb gols, i bueno, no sé, vull dir, això ho han de dir els aficionats que venen al camp, que cada dia veig que va venir més gent, que això és l'important i això era l'objectiu també, i ara ens falta una assignatura pendent, que és els camps de fora, i d'aquí vull fer una crida als jugadors, doncs, que es fiquin una mica les piles, i als camps dels equips que anem a jugar, doncs, fora de casa, doncs, intentar treure més bon resultat dels que estem traient. Però sí, allí estem.
Molt bé, això és l'important, continuar lluitant i a veure si el Ginestà en què ve el podem tenir a tercera catalana.
Bueno, és el camí a tercera, vull dir, ho hem d'intentar, vull dir, no, pensa que els fitxatges allà a Ginestà, vull dir, són pràcticament els mateixos jugadors que hi havia l'any passat, hi ha hagut la incorporació a última hora de Edu Melchor, que ens aportarà, doncs, una veterania, ens aporta una mica, doncs, una seguretat dins també el terreny de joc, però, bueno, hem pogut també, doncs, tindre tres jugadors del Perelló que ens han aportat, doncs, un altre aire nou, amb una competitivitat bastant elevada. Després també enguany ha vingut a tornar lo Fèlix, sortó de Rasquera, que vulguis o no vulguis, i després tenim el super Bernat Galbany, que ho van rebutjar aquí a l'Olímpic, jo sé que és un gran jugador, com son germà, llàstima que son germà no tingui els minuts, el Rafael no li tingui els minuts, però considero que al mig del camp és una màquina, l'Arnau és un gran jugador, que el tingués jo al Ginestà, i en canvi tinc, doncs, el Bernat, que el Bernat, doncs, el màxim golejador, juntament amb l'Enric, amb el Tití, i allí estem, vull dir, doncs, amb aquestes il·lusions, aquestes ganes, a tirar-ho endavant, i crec que ho farem, vaja, tot depèn d'ells, i la meva feina acaba, la feina d'un entrenador acaba abans de començar el partit. I et dic, que sàpiguin els jugadors que el futbol és de les coses més importants de les menys importants i que no faltin els entrenos i tot, sempre que puguin, lògicament.
Molt bé, doncs aquí la crida d'Àngel Guiu en aquest camí a tercera del Ginestà que...
Ja no vols.
Què tal? Se porta bé la Judit com a reportera del Ginestà o no?
Bueno, li paren l'altaveu perquè si no, no ens entendríem.
Se sent la megafonia.
Sí,
però és que els primers en queixar-se són ells després quan porto aquí la línia. Bueno, jo voldria afegir una cosa. Sí. Sé que pels jugadors que m'han comentat, que ets un gran motivador, que sempre estàs enviant missatges a tots els jugadors.
Ja soplos, ja soplos al vestuari.
Eso no és. Expliquem-nos això.
Això és molt típic d'Àngel Guiu, eh? Això
sempre ho he fet, sempre ho he fet. Sempre, doncs, intentes, a veure si no... Un dia, si estàs allà al camp, quan això, pots entrar dins el vestuari quan els jugadors hagin acabat, veuràs... Escolta'm, home, t'he dit, perquè bueno, tens la forma de motivar diferent, però és que no es tracta solament. Els entrenos són molt importants, fem uns entrenos de molta pilota, però sempre amb barrejat amb físic i amb molta competició amb el mateix entrenament. Però després també ve el moment, doncs, que dius, els has de motivar, no? Doncs anem-hi, i bueno, que ells mateixos se sentin, doncs, un agraïment, que no els tens, va a entrenar i aquell tio marxa, no? Vull dir...
Fem caricatures.
Sí, per això t'he dit...
Fem vandalisme al camp.
Bueno, vandalisme una mica, però era una pintura que amb la pluja ha marxat.
Sí, ha marxat. No, home, és una broma, però vull dir que jo noto, a diferència d'altres anys, que hi ha un vestidor molt compenetrat.
Bueno, és l'important.
I hi ha moltes ganes.
També és la feina d'un entrenador, això. No es tracta solament d'anar allà i t'he dit jo. La feina es comença... Quan has acabat el partit al camp, que sigui a casa o a fora, comença la setmana, a part de la teva feina, lògicament, perquè tens la feina. I no s'ha de ser entrenador de semàforo. Vull dir, els entrenadors s'han d'anar preparat per les errades que has fet el diumenge. I així ho porto i així ho he fet sempre. I vaja, quan el futbol base també ho portaves una mica, però s'ha d'entendre que el futbol base fins a infantil és preparació, és una mica d'educació esportiva i tot això, i a partir de cadet ja és competició. Doncs aquí ja estem passant els cadets, ¿vale? Aquí és competició i el que has de preparar és l'entrenament de la setmana arreu del que has fallat el diumenge passat, i després el diumenge la feina de l'entrenador a l'hora de començar el partit ha acabat. La seva feina de com a entrenador ha acabat. Ara encara ets una mica el guia de canviar jugadors o posicionals, però ells han de demostrar el que han fet la setmana, portar-ho a terme el diumenge.
Bueno, es porta bé, Judit, Guiu, els en línia i tot això.
Sí,
no? Te tracta
sí,
bé?
I tant.
Sí?
Sempre
sí,
alguna
sí.
Brometa, però és el toc d'humor este que sempre aporta ell als seus jugadors.
Clar. Bueno, és allò...
Com a la quina.
Òbvio de toc, jo tot, no.
Òbvio de toc.
Ara és una mica vergonyós, Àngel.
No, home, vergonyós no. Home, tens un moment per... Home, xate, tens un moment per mi. Te diu això, diu, sí, que tu no tens un moment, si vols.
Molt bé.
Home, i a més, és que l'ajudi quan ve al camp, sí. ve tota pinfollada, allò. Ben,
com que? Me vas agafar?
Què vol dir això?
Home, festa molt jo, tota allò entrecada, no sé si... Mira, jo pensava que la vaig veure i mira, la pubilla a fer el sac i no era ella, però bueno.
Ai, això sí que és bonic entre 10 anys, eh? Ostres.
Sí, tindrem una bona. Deixem, Javi, tu ja marxem, eh?
Sí.
Vinga, va, recta final.
Marxem tots, que si no demà no ens aixecarem.
Sí.
Recta final ja del programa Futbolistes Ebrencs al Món.
Futbolistes Ebrencs al Món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc Enzo Rangel.
Hola, sóc Eduard Bacard.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Són les 12 i 7 minuts, estem ja a la recta final del programa, ens falta el repàs a Futbolistes Ebrencs al Món, Crònica del Poliesportiva i Frank Carratala, que el tenim ja esperant a via telefònica. Bé, no hi ha hagut aquesta setmana jornada futbolística, compromisos de seleccions, no ha jugat el València, tampoc l'Els, tampoc ho ha fet el Swansea i el Brighton, però sí que ho ha fet el Jaén a la Liga Adelante, la segona divisió espanyola, Jaén 3, Saragossa 0. El Jaén va demostrar ahir dissabte que està en un bon moment de forma després de guanyar el Saragossa per 3-0. Cal destacar que el tortosí Víctor Curto va jugar tot el partit i va firmar a més el 3-0 definitiu amb un xut creuat. Un partit que va estar marcat per un tall en el subministrament elèctric al camp de futbol del Jaén, que va retardar uns 20 minuts aproximadament l'inici de la segona part de l'encontre.
Que van anar a fer Oliver, devien anar a Jaén. No?
Podria ser. Bé, doncs, victòria del Jaén i segona jornada consecutiva que Víctor Curto marca. Ho va fer la setmana passada contra el Barça B i aquesta setmana ho ha tornat a fer, eh? Un dels nostres futbolistes ebrencs al món. Fins aquí la crònica futbolística dels futbolistes que tenim repartits al món. Nosaltres anem ja a la crònica poliesportiva d'aquesta setmana amb la Judit Bru. Som-hi, Judit.
Bé, doncs comencem aquest apartat amb futbol sala i és que l'Escó de tercera divisió nacional va aconseguir el triomf a casa amb la visita del Tecnovit al Forja amb un resultat final de 5-1 en la vuitena jornada. A la Lliga de la Primera Catalana, exactament al grup 6, suspès el partit entre el Móra d'Ebre i el Vinyols. D'altra banda, el Flix va caure a la pista de la Pobla de Mafumet per 12-0. I també al grup 6, però a la segona catalana, el derbi entre Móra la Nova i Riba-Roja va acabar amb victòria visitant per 2-7. Pel que fa al Gandesa, el conjunt terraltí va superar el Xardràs per 7-2. I encara a futbol sala, la Lliga de Tercera Catalana, el grup 8, el Capçanes va aconseguir el triomf ajustat de 6-7 contra el Vinallop i suspès el duel entre Reus Unió i Tivissa.
És molt curiós que el Móra d'Ebre tampoc ha jugat el seu partit aquesta setmana per les goteres. Per les goteres del pavelló. És a dir, que els pavellons que precisament sonen per això, perquè quan plou es pugui jugar, per les goteres no s'ha pogut jugar.
Perquè quan se fan coses d'obra pública, pel camí es perden molts diners.
Ojo, baix.
S'ha d'anar rectificant aquestes coses, perquè ja que hi ha un pavelló que es pugui a terme, tampoc ha digut jugar al bàsquet, no?
I encara en futbol sala femení, a la Lliga de Segona Divisió, el grup 4, l'Escó s'ha imposat al futbol Pax B amb un marcador final de 4-6, i a la tercera divisió, també de futbol sala femení, el Flix va caure a casa contra el Riudoms per 3-7. Però sí que ha jugat al bàsquet.
Bueno.
La Móra d'Ebre va viure una gran derrota a casa amb la visita del líder, la Selva, on va caure amb un resultat final de 58-101. La propera jornada, els morencs miraran de sumar la primera victòria aquesta temporada en el desplaçament al Camp del Valls.
Bueno.
Canviem de pilota i passem a l'handbol femení.
Se n'ha quedat això ja.
És que ja està.
Ara ja està.
Com se nota
bueno,
que...
Però primer has de fer el repàs, a veure què ens dit.
S'ha agarrat.
Espera't. A la Lliga Catalana, l'Escó ha sumat una nova victòria a domicili al Camp del Granollers per 22-25. I l'altre ibrenc a la categoria, el Tortosa Hidrocanal, ha viscut una derrota a casa amb la visita de l'handbol Gavà, qui va veure superat per 20-23. I acabem amb la Lliga de Futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre, on també s'han suspès molts partits, i de moment tenim Remolins Vítem 0, Olímpic de Móra d'Ebre 0, Santa Bàrbara 2, Amposta 1, i el Canap 8, la Cava 2. Suspesos els partits entre Gandesa, Aldeana, Sant Jaume d'Enveja, Ginestar, i femení Tortosa Ebre, Arnes, Club Esportiu.
Molt bé. Fins aquí la crònica poliesportiva.
Ara que m'estic pixant.
Va, marxem o no? Encara no. Tenim a Fran Carretalà. Fran, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres, companys?
Molt bé, perfecte. Estem aquí ja acabant el programa. Fran Carretalà, que a veure, avui lo volíem invitar a l'Inici d'Estadi perquè tenim un programa una mica reduït. Ja saps, Fran, que bueno, tu que segueixes l'activitat esportiva...
Reduït?
Sí, sí,
així ho pensàvem.
Que l'activitat esportiva a casa nostra ha estat marcada per aquestes pluges que han suspès molts partits. Tu saps perquè aquesta tarda tots els gols així us heu trobat. Però avui, la veritat, Fran, ens has d'explicar una mica el per què t'ha dut a pensar en Gran Hermano en el teu futur de vida.
Bueno, la veritat és que jo me vaig quedar sense feina l'estiu passat i ara mateix pues, me trobo que ni estudio ni treballo.
Nini.
I vaig decidir, com m'agrada el programa, pues fer algo diferent i buscar algo diguéssim diferent que mai hagués fet. I jo crec que pot ser una bona oportunitat per això, no? Viure una experiència nova, una etapa nova i a vegades pues va bé canviar l'aire.
Bueno, el Fran el volíem parlar amb ell perquè és un company que ja està a tots els gols i bé, també tracta d'etat esportiva d'aquestes comarques, el coneixem també i bé, ens ha cridat l'atenció que es volgués presentar en aquest certament de Gran Hermano, que si no m'equivoco, Fran, encara no s'han obert els càstings, no?
No, la veritat és que no, de moment és que passa que estan fent la voz i després de la voz anirà a Supervivientes.
Com ho segueixes, eh?
Supervivientes, sí. Després?
I per què no presentes a Supervivientes? Sí.
Perquè es moriria,
no, jo prefereixo més Gran Hermano.
Sí, home.
Sí, me morisquia.
És més
com. Hi ha més noies, que sí, digues la veritat.
Home, és veritat. Mira,
aquí
la possibilitat de fer
Edredoni,
també.
Edredoni, no? Com se la coneix, tu? Com se la coneix?
Bé, veiem que ets un superfan de Telecinco, doncs, perquè veig, no?
Sí, la veritat és que vaig seguir, però sobretot el Gran Hermano. Els altres no massa. Però, clar, com
ara, de
quan comença Gran Hermano, vaig mirant la pàgina web i allí te ho van posant. Sé que ara va la voz, i quan s'acaba la bota, ja el mes de febrer o així començarà Supervivientes. Després de Supervivientes, clar, enguany s'ha de tindre en compte que és mundial també, hi ha mundial de futbol.
Faràs cap intercolomia.
És que, Fran, hauries de trucar al comitè que aplaça el mundial.
Sí,
perquè això se mos farà molt llarg.
No, jo crec que el càsting serà, jo crec que serà ja al març, abril, més o menys.
Sí.
I el Gran Hermano jo crec que començarà allà a l'agost o al setembre, creia.
Però tu ja has fet molta feina, eh? Tu ja has fet molta feina. Perquè home, jo... ja has fet molt camí, ja has fet un vídeo de presentació, que el vídeo sí. no té desperdici.
Ho tens que explicar com se fa això del condó, perquè...
És... Sí, sí, no m'ho ha quedat clar.
Preservatiu,
és curiós. I... No, és preservatiu, de líquids.
I després, per cert, Fran, la gent que ja està escoltant, com ho ha de fer per a veure el vídeo? Al teu Facebook està?
Al meu Facebook, a Fran Carretala, està, i després també al YouTube. Al YouTube tu podes, Fran Carretala, Gran Hermano, sí. i ho trobaràs seguríssim.
Fran Carretala, i... Gran Hermano.
El Gran Hermano, aquí ho trobaràs seguríssim.
Quantes visites portes?
Més de 2.000, segur.
3.200,
algú. Ah, 3.200.
L'últim cop que
estàs... penja esta setmana, no, el vídeo?
Sí, el vaig pensar en dimarts o dimecres. Dimecres ho vaig pensar.
Estàs a tope, eh?
Sí, no em puc queixar, m'ha de dir.
No em pots queixar. I escolta, el que et deia l'Àngel Guiu és veritat, que això de les xicueles, que tal com dius tu al vídeo del YouTube, això de xicueles, busques alguna cosa, doncs, a Gran Hermano o què?
Home, no ho descarta, vull dir, en aquesta vida no es descarta mai res.
Bueno,
la veritat és que veure, jo mateix estic solter i tampoc no tinc cap...
Compromís. Dins de l'estadi seran els padrins.
I tant que sí. En aquesta vida, com diu el nostre amic Joaquín Selma, hi ha que ser un bohemio, si no malament.
Bé, precisament de Joaquín Selma també en volíem parlar, perquè Joaquín Selma va dir que et mereixies estar en una illa deserta amb noies, no? Més o menys va dir unes paraules així similars. Te'n recordes, Fran, aquesta setmana?
En un equip de futbol femení.
Ah, això molt bé.
Això m'ho diu perquè jo quan era a l'Ebre, una de les coses, de tantes coses que he fet dins del món de l'esport, feia les cròniques del futbol femení al diari. I ara, doncs, vull que no, continuo involucrat i ajudo en el que puc.
Bueno,
sempre estic amunt i avall per aquests casos, també.
I a part de fer el vídeo, que ara mateix l'estem veient, l'Àngel Guiu encara no l'havia vist, ara acaba de veure l'Àngel Guiu el vídeo de Fran Carretalà. Àngel, primera valoració d'aquest vídeo.
Bueno, que es veu bé el riu, sí. Bé, pots ser despassat aquí anant inflant globos. Si veuen aquesta capacitat, se'ls garrifaran aquelles noies de Gran Hermano.
Però, ara que trobo el tema este, jo voldria primer que tot també agrair a la persona que...
A la farmàcia que està...
Que es diu en Pepe, que també m'ho està escoltant, tant a Pepe com a Raquel, que són els meus managers.
Ah, hosti, managers i tot.
Managers i tot, ja.
A quant està el caché, ara?
Encara està baix, el caché, encara.
Encara està baix. No obstant, però, Fran, a part del vídeo que has fet, tinc entès que pel teu propi compte estàs fent bolos a diferents discoteques de les Terres de l'Ebre.
Home, vaig de festa i sempre, pues, bueno, la gent, pues, me demana fotos i algun autògraf, o més, la mateixa són fotos, però...
Has fet autògrafos, ja?
Algun, però sobretot fotos.
Déu-n'hi-do. Me sorprens, Fran Carretalà, no sabia aquesta faceta teva.
cada dijous al Moet de Tortosa, allí em trobareu segur.
Ah, doncs pues mira.
Molt bé. Bé, doncs el dia que siguis famós...
Podries invitar alguna cosa, ja que fem la difusió, no? Un xupitets, un cubateta, un...
Ho parlem bé en casa i ja segur que cap problema.
Ah, vinga, va, doncs així segur que venim.
Bé, doncs, Fran, quan siguis famós ja saps, ja ens vindràs aquí a fer una entrevista també quan hagi sortit de la casa com a guanyador, perquè jo crec que ja has d'entrar, eh? Has d'entrar sí o sí, Àngel? Se li ha donat una oportunitat a Fran Carretalà d'entrar a la casa de Gran Hermano, no?
Home, ni, pues sí, perquè sempre pots rascar algun duret amb acabat, si entressis.
I a més tu el coneixes, a Fran, també has parat a l'hora amb ell.
Moltes vegades pels camps o així, inventant entrevistar un parell de vegades.
La veritat és que sí, guanyaré més diners en...
Sense treballar, guanyar més quartos sense treballar, però així va Espanya, el país, per això hem de buscar la independència. Si és la cultura que vol el govern, anem bé. Va, cultura, noi?
Pues sí, sí que...
Home, és
la...
Sí. Bueno, Fran, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Abans, però, Xavi, que et vol comentar alguna cosa.
Escolta, Fran, però presentes pel tema econòmic o vols estar al meollo de la premsa rosa i tot això, és que...
Una miqueta de tot.
Una miqueta de tot, sí, molt bé. La Judit m'ho ha tret a punta de llengua. Una mica per tot, doncs, perquè el primer... A veure, sí que a mi m'ha agradat bastant. Jo, de fet, pot seguir a Hotel Glam, no sé si vos en recordeu l'any de Hotel Glam, quan sortia Pocholo, la jugada de Rocal, el Vinyo. I la veritat és que sempre m'ha agradat això. I, claro, evidentment, pues, si pots guanyar 4 duros i pares un any entretingut, amunt i avall, pues, jo penso que pot ser una bona experiència. Guanyaré més un any al Gran Hermano que molts anys de periodisme.
I li has demanat permís a Segarra si tens que marxar o...?
La porta la tinc oberta, perquè com només faig ràdio i això és com un hobby també, vull dir, tinc una mica com vosaltres en moments de tarda, vull dir, això és un hobby. Bueno. Malauradament, de fer ràdio no vivim.
Bueno. Home, jo per sort sí, però bueno, i Xavi també.
Tu per sort sí, perquè clar, treballo durant la setmana, però vull dir, en general, per exemple, la majoria de gent no vivim de la ràdio.
Bueno.
Fem programes i punto, i això, pues, és que no. És el que et fa, a vegades, clar, diu, si només tinc la ràdio i no tens res més, i no veig un menys d'arri, pots fer replantejar-te tres coses també.
Bueno,
sí, Franxa, que...
La setmana s'ha de fer alguna cosa.
Franxa, t'ho vols deixar aquí, que se'ns acaba el temps ja fa estona.
Molta sort,
ell, seguim de ben a prop.
Moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
Molt bé, una abraçada, Fran. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Bé, doncs, Fran Carratalà, que es vol presentar Gran Hermano. Podeu veure el seu Facebook a través del YouTube, també a la seva pàgina web, Fran Carratalà, no s'ho perdin. És de Tortosa, aquest noi, treballa a tots els gols, i bé, a Imagina Ràdio, efectivament. I bé, la veritat és que com que el coneixem i està relacionat amb el món de l'esport de casa nostra, doncs li hem volgut dedicar uns minutets també al seu futur, a Gran Hermano, Àngel? Bueno, jo prefereixo continuar a la ràdio que vivint d'això, no? Tot bueno, ell no s'ho pensava, però... això.
M'agradaria en part perquè sé que a part de Fran hi ha molta gent que ho fa, a tota la gent que fa tant ràdio com tele de proximitat i quasi de manera altruista molta gent, des d'aquí animals, perquè gràcies a ells, pues, en este cas els esports, els equips de casa nostra tenen un espai i estem informats.
Això, en aquest nivell vostre no us paguen diners tampoc, perquè esteu aquí, mira quina hora és, no heu començat a les 10, sinó vosaltres ja porteu una hora i pico abans aquí per preparar-ho tot.
Algo més.
I tant ells com també Imagina Ràdio, totes aquestes emissores com els diaris que donen molta difusió al futbol regional, aquí sí. A les Terres de l'Ebre, podríem dir a partir del Coll de la Deixa de Navall, doncs és important per molts jugadors i pels clubs, vaja, i pels entrenadors també, perquè feu difusió de nosaltres per poder, doncs, allò que tu vas preguntar on t'agradaria entrenar. Gràcies a aquests espais, doncs, bueno, te coneixen, i a part de la feina que tu fas,
inclús informació local i de proximitat, que també, doncs, va bé. I últimament, com sabeu que la tisora passa molt per aquí, doncs per aquí també aprofitem en el tema de Fran Carratalà per aixecar una mica la veu.
Bueno, últim repàs al Facebook, Judit.
Pues tenim un nou comentari de l'Ernest Rossell que ens comenta amb Bernat Galvany a l'equip, segur que sí, gran jugador, millor persona, jaja. Suposo que devia ser el moment que comentàvem de Bernat.
No, Bernat, jo et dic, lo coneixo fa molts anys, per mi com a persona no tinc res que dir, vull dir, tots han passat unes èpoques, tots hem sigut joves, tots han sigut, i però Bernat, jo vull dir, parlat amb ell, ha canviat molt aquest xiquet com a jugador, com a persona i com tot, i perfecte. Estic molt content de tindre les files del Ginestar, i ojalà si mai, doncs, el temps que em pugui quedar al Ginestar o mai anigues amb una altra entitat, doncs és un jugador d'aquests que, com altres i com vols, que el trucaries i sé que em respondrà, almenys amb mi.
Molt bé, doncs no sé qui havia dit que avui seria el programa més curt de la temporada.
Jo,
que no,
em sembla que estem batent records.
Sí, és el més llarg
de la més temporada. Llarg. Sí, sí.
Poca cosa, en principi, semblava que hi havia a comptar, però avui també amb un gran...
Va, ens ho hem passat bé, no?
Amb una gran persona com és l'Àngel Guiu, que l'hem tingut aquí nosaltres. No? Ens hem passat la mar de bé parant de tota la cota esportiva a casa nostra, inclús de Gran Hermano, qui ho hauria de dir.
Imagina't, com hem d'arribar.
Ja porta 23 minuts aquest dilluns, dia 18 de novembre. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Xavi Salvador, Judit Bru, fins la propera setmana. I Àngel Guiu, com sempre, un plaer tindre per aquí dins l'estadi. Moltíssima sort amb el teu projecte al Ginestar i tant de bo aquest canvi de tercera s'acabi complint a final de temporada.
Bueno, el camí hi és. Ara falta arribar a la fita. De moment hi som.
Faltar-lo.
Ara de moment està tot empedrat. Acabat, a veure si acabem amb una bona llisera i allà estem.
Sí. Molt bé, doncs ho deixem aquí nosaltres. Recordin, tornem el proper diumenge a les 10 minuts, diumenge 24 a les 10 minuts, amb més futbol de casa nostra aquí a dins l'estadi. Que passin una molt bona setmana. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Veniu a Ginestar. No.
11 i n'està.